Ja està, pots parlar, eh? Ja està. Sí, 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 parla, parla, eh?
Com que et veiem un llevat, no,
no
sabies
si estava... Te deixaré això també.
Ah, ell està gravant allà també, eh?
Bé, sí? Si tens una gravada.
Doncs vinga, va,
ja està gravant.
Sí,
sí, sí, sí, molt bé, perfecte. Doncs bon vespre, comencem. Una vegada mig resoltes les qüestions tècniques. En aquest primer ple ordinari, després de vacances, després de festa major, vam fer un ple extraordinari per les meses de les properes de les eleccions del dia 10. En aquest ple, aprofito per presentar-vos el nou secretari de la corporació, el senyor Manuel Ramal, que s'ha incorporat doncs, fa uns mesos.
Bona.
I si us sembla, començarem doncs, a la part resolutiva, el primer punt, que és l'aprovació d'actes de sessions anteriors. Tenim per aprovar l'acte del ple de Constitució del 15... Digues.
Tema previ, hora del dia. Nosaltres pensem que no funciona això, dieu?
No, sí, sí, tens un micro.
Dóna-li el micro.
No,
aquest. Hem presentat un escrit i una sèrie que entenem que correccions a l'hora del dia i demanaríem que es tingués en compte que digués l'hora del dia que hi haurà de començar. I hi ha unes coses que són menors, jo considero que són menors, que són purament administratives, que si està ben posat en un apartat o en un altre, però hi ha un tema que és el de les preguntes que s'han posat, abans ho deia, en el grup municipal que no existeix, en els ciutadans, que em sembla que, són, que no hauria de figurar en l'ordre del dia. I per tant demanaria que es rectifiqués, si és possible.
Sí, ara
si no
just
abans... Escrit,
no cal, senyor Batlle, pensi que aquest escrit l'ha entrat aquest migdia, és aquest escrit, està contestat i li farem arribar les respostes i llavors ja s'han fet esmenes, però que són esmenes de forma que tampoc influeixen en les decisions que prenguem ara durant el plenari. Llavors ja s'ha tingut en compte tot i que ha entrat avui i tot i que tenim una carpeta amb tots els seus precs i preguntes i propostes pel final del ple, que les atendrem. I aquesta també ha estat atesa, ja li dic, fins i tot porto aquí la resposta, però li contestarem per escrit, perquè pensem que és un tema només de forma i tenim un ple així una mica llarg i potser no...
Sí, d'acord. Nosaltres ens ho presentàvem com un tema de protocol.
Doncs tindrà la resposta. Doncs si ens sembla, reprenem. Dèiem que comencem el primer punt, que és l'aprovació d'actes de sessions anteriors. Tenim primer per aprovar el ple de Constitució del 15 de juny. No sé si tenen alguna esmena a fer. No? Llavors quedarà aprovada per unanimitat, senyor secretari. Després tenim l'acte del ple del Cartipàs de l'1 de juliol. Tenen alguna esmena? Tampoc? Ningú? També doncs, queda aprovada per unanimitat. I després tenim la del ple ordinari del 22 de juliol, que aquesta ens l'han penjat més tard avui, no sé si han tingut temps de llegir-la, si volen. Era molt breu, vull dir, ara l'he pogut comprovar en un moment, però si no han tingut temps, si els sembla, la deixaríem sobre la taula pel proper ple. Sí? Doncs aquesta quedarà sobre la taula. Passem doncs al segon punt, que és la fixació dels dies festius locals per l'any 2020. L'acord diu fixar per l'any 2020 les dues festes locals següents, el 8 de setembre de 2020 i l'11 de desembre de 2020. Segon punt diu comunicar aquest acord al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, a l'Organisme i a l'Àrea de Recursos Humans de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac. Bé, el 8 de setembre coincideix doncs, que és un dia laborable festiu, diguéssim, que cau entre setmana, però l'11 de desembre l'hem fixat perquè el 13 és un diumenge. I llavors vam fixar el dia 11 perquè vam pensar que millor que fos divendres que dilluns, perquè és quan es comencen les activitats de la festa major petita i vam pensar que com que els divendres ja hi sol haver activitats, doncs si el divendres a més era festiu a la tarda ens podia anar bé. De totes maneres, si ens hi sembla millor un altre dia, doncs ho podem modificar. Estan d'acord?
Sí, sí.
Perfecte, doncs llavors aprovem els dies festius, les dues festes locals del 2020 per unanimitat. Passem al punt 3, que és l'aprovació del compte general. Li passo la paraula al regidor d'Hisenda.
Sí, no, ja vaig venir així. Hola, bona nit. Doncs això, portem la proposta d'aprovació definitiva del compte general de l'Ajuntament de l'exercici 2018, que consta del compte general pròpiament de l'Ajuntament i també els comptes de l'EPEL, de l'empresa pública Caldes 21. Els números de tot plegat ja els hem parlat diverses vegades en altres plens, en altres. Per tant, no és el moment d'entrar en aquest detall, però si després hi ha alguna consulta també es pot mirar. Es va celebrar el 10 d'abril una comissió especial de comptes amb els grups municipals i en allà es va dictaminar, va quedar el dictamen favorable per aprovar el compte. Després no hi ha hagut cap al·legació per part dels ciutadans, per tant passarem a l'aprovació definitiva. Val a dir que va haver-hi una al·legació del grup municipal Junts per Caldes que tenia un informe d'intervenció que no aplicava tant l'al·legació perquè no és la via que es considera per fer aquestes al·legacions per part d'un grup municipal, sinó que ja hi havia la comissió especial en el seu dia per tractar-ho i per demanar el que correspongués. Això, si es vol aprofundir, ja es donaran les explicacions corresponents per part del secretari, si es cau. Per això ja ho vam parlar també a la comissió informativa de la passada setmana i de la qual també em vaig posar a disposició del que es necessiti aclarir, doncs es pot comentar bé o aquí o en qualsevol altre moment a l'Ajuntament, quedem i veiem el detall. Com a tal, les delegacions presentades, com deia, pel grup municipal de Caldes de Junts per Caldes, no tenen més recorregut per aquesta via de delegació perquè no s'escau. Per tant, passarem doncs a la proposta de elevar definitiu aquest informe favorable del compte general i que quedi aprovat definitivament. Si hi ha alguna pregunta que vulgueu aprofundir en alguna cosa, doncs us dono la paraula.
Jo també demano la paraula.
Gràcies. Avui llegiré molt poc perquè he deixat les guies. Bé, lamentem profundament l'opacitat, falta de transparència i ocultació que es produeix darrere de la resolució que es fa a les nostres eleccions, en què acaba dient que un sol paràgraf o mitja fulla de paper que els regidors de l'oposició, que és la seva funció principal, la de fiscalitzar el govern, no estan legitimitats per fer eleccions. Ens hem de dir que qualsevol ciutadà que desconeix el procediment i la mecànica de la comptabilitat municipal i que no ha pogut qüestionar, preguntar o revisar la referida comptabilitat, sí que podria fer al·legacions. La pregunta seria què podria al·legar aquest ciutadà si desconeix el seu contingut. Des del nostre punt de vista és una broma. Això vol dir que el que han fet els membres d'aquest consistori, indistintament del seu color polític, durant els darrers 40 anys, ho han fet malament. Això vol dir que el que estan fent molts ajuntaments en el cos, els grups de l'oposició també fan al·legacions, ho estan fent malament. Això vol dir que el que va fer la Sindicatura de Comptes i el Tribunal de Comptes respecte a l'exercici 2004 arran de les al·legacions del llavors grup municipal de Convergència i Unió està malament? El que sí cal tenir clar és que veiem vulnerats els nostres drets fonamentals i que reclamarem, com no pot ser d'altra manera, que siguin restituïts. I recordar que aquest Ajuntament ja va ser condemnat en dues ocasions per vulnerar els drets fonamentals dels regidors de l'oposició a les sentències de la sentència 240/2005 de 9 d'agost del 2005 al jutjat contenciós administratiu de Barcelona i la sentència 384 del TSJ de 27 d'abril del 2006 a la sala contenciós administratiu. Al marge del seu criteri d'acceptar o no les nostres al·legacions, sense entrar en el contingut, Aquest hauria de servir per valorar aquest contingut que em refereixo, hauria de servir per valorar el que expressa, ja que al nostre entendre existeixen grans irregularitats que caldria valorar en profunditat abans de continuar amb el seu tràmit. Continguts que passo a llegir. Registre d'entrada 3089 de 12 de juliol del 2019. I exposo que en data 10 d'abril del 2019 va celebrar la Comissió Especial de Comptes per l'exercici 2018 d'aquesta corporació local. En data 11 de juny del 2019 ha estat publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l'anunci d'exposició pública del Compte General de l'exercici 2018, que trobant-se dins del termini públic d'al·legacions i haver manifestat en la Comissió Especial de Comptes diversos aclariments, així com de peticions d'informació complementària que amb més detalls i més operats sobre la comptabilitat municipal, part de les quals no han estat ateses. Atès que la documentació que en les nostres mans han detectat diverses irregularitats que poden considerar relatat i capaços de tallar. Entre les peticions realitzades, la de la llista de contractes realitzats per l'equip de govern durant l'exercici 2018, petició que no ha estat atesa fins al dia d'avui, per tant 12 de juliol, tot i les reiterades peticions de la Secretaria Interventora de la Corporació, i que no coincideixen amb el llistat existent en el portal de transparència. I una vegada examinada la documentació comptable facilitada, podem observar l'existència de diverses devolucions d'impostos, especialment les compraries gestionades per l'organisme de gestió tributària, ens depenent de la Diputació de Barcelona, a la qual l'Ajuntament de Caldes i de vegades les competències en matèria de recaptació. Sol·licitada en possibilitat de la Comissió Especial de Comptes d'informació complementària al respecte, a les devolucions d'escombraries, en concret demana la vista dels expedients, tant de devolució d'escombraries com les propostes de baixa i petits de l'exercici que ens ocupa, tant de les industrials com dels particulars. És a dir, es demana veure els expedients que generen les devolucions realitzades per l'organisme de la gestió tributària de la Diputació. Tan sols es facilita resposta verbal per part del primer tinent d'alcalde respecte a un certificat realitzat per l'organisme del que no se'n facilita còpia i que no explica el fet que s'hagi realitzat devolucions d'escombraries de particulars sense aparentment motivació. També en contractació de diverses empreses i professionals sense contemplar el procediment mínim exigit tant a la llei de contracte del sector públic com a les bases d'execució del pressupost municipal, en especial a la petició de tres pressupostos per imports superiors a 3.000 euros i l'inclòs en temps i forma. I d'ells, la contractació per arranjaments del pavelló poliesportiu municipal de l'empresa Antonio Pérez de Ortigosa, amb dues adjudicacions menors de 4.016,07 i 3.110,38 per la realització de millors de vestuaris i instal·lació solar o poliesportiu, respectivament, amb dues de data 19 de març del 18, que poden incórrer en fraccionament de contracte. La contractació d'obres com a contracte menor de l'empresa de construccions Copa S.A. per la renovació de la cuina de l'escola de la família per import de 29.947,50 i l'impost mitjançant decret d'alcaldia 394 del 2018. La contractació mitjançant contracte menor del servei de pot de l'empresa de Tecnomer, segons pressupost presentat, per import de 8.944,32 que correspon a la maquinària, transport, cistelles, personal i poda de 112 unitats de materials a través del decret 687/2018. La contractació d'obres com a contracte menor d'adjudicació directa de l'empresa Filter per instal·lar un col·lector de pluvials al carrer Mestral i posterior reposició del paviment del mateix carrer i del carrer Xaloc amb malla model i amb borda per import 28.087,13 i inclòs mitjançant decret 708/2018. La contractació d'obres com a contracte menor d'adjudicació directa de l'empresa Aufufe S.L. per instal·lar 18.000 16 bombaris al cementiri municipal per import de 38.089,78 i m'inclòs mitjançant decret 710/2018. La contractació pel subministrament de mobiliari i material divers per l'instal·lació per instal·lar l'equipament juvenil al senyor Jaume Miquel Soriano i Mora per import de 12.269,40 i m'inclòs mitjançant decret 826/2018. La contractació dels treballs de localització, sectorització i reparació de les instal·lacions de llumenat públic a raó de les contínues incidències de bries que venen produint el llumenat públic que s'alimenta del quadre elèctric instal·lat dins l'edifici de l'Ajuntament de la Ciutat de Trinitat i de Nova per import de 1.314,31 a l'impost a través del decret 227/2018. La contractació dels treballs de recalçament de la vorera i de l'adopció del tancament químic en l'àrea pública En raó de la nostra, que presenta l'obrera que discorre per damunt d'un taló, la qual presenta la seva base constructiva de contenció d'eficiències importants de seguretat i estabilitat per la ciutat de Màlima, per import de 18.451,29, a través del decret 828/2008. La contractació directa d'una marquesina de la presa de reparació de Martí Mena per valor de 5.248,59 i l'impost en data 28 de desembre del 18. A més, ja s'ha de contractar la mateixa presa pel subministrament de material signat en el mateix exercici per valor de 1.780,87. L'ampliació del contracte administratiu del servei públic a través de posició administrativa relatiu al servei de neteja viària, recull i transport de residus urbans i neteja de platges per un període de 10 anys addicionals que representa doblar la durada de l'objecte del contracte inicial de 540.000 euros anuals a canvi que l'Ajuntament es faci càrrec per l'entrenament i explotació d'un camió cistella que, per altra banda, resulta ser de segona mà, fet que denota un contracte cobert per la seva adquisició, ja que el servei públic referit no contemplava en el moment de sol·licitar en cap cas la necessitat d'un element d'aquestes característiques, ja que no presta cap servei, ni en poda de rat, ni en materialment d'anomenat públic, fet ja esmentat en la relació del Compte General del 17. I examinant la contrària municipal, s'observa que s'ha obviat comptabilitzar obligacions de pagament de la concessionària Sige 2005 SM, gestora de les instal·lacions de la Generalitat Municipal. Segons especifica el contracte de concessió interessada, la gestora de la instal·lació té dret al requeriment econòmic anual per la prestació del servei i a cada exercici la concessionària presenta el tancament de l'exercici interior amb els justificats corresponents. En data 6 d'agost del 2018, registre d'entrada 32/76, té entrada una reclamació d'aquesta concessionària per valor de 72.055,98 euros corresponents als requeriments econòmics dels exercicis 2015, 40.812 i 2016, 31.243. Reclamació que no ha estat rebutjada per la intervenció municipal i per tant assumida com a factura a comptabilitzar l'execució del pressupost. A la revisió de les dades comptables de l'exercici 2018 no consta cap reserva de crèdit respecte a la reclamació realitzada dels exercicis 15 i 16 i quedant pendent el requeriment del 17, que encara no s'ha presentat. Analitzant la comptabilitat municipal, sorprèn el fet que no s'hagi comptabilitzat factures del transport públic urbà efectuades per l'empresa Cases corresponent als mesos d'octubre i novembre del 18, ja que el desembre de cada anualitat es comptabilitzarà l'any següent. Factures que tampoc han estat incorporades en el reconeixement extrajudicial de crèdits del 2019. Les feines i els serveis prestats de forma regular cal que siguin comptabilitzats en l'exercici que es presta al servei. I per altra banda, el pressupost de l'exercici 2018 va ser objecte de reclamacions i eleccions respecte a diversos aspectes, entre ells el compliment de la regla de la despesa, petició que va ser contestada per informar la Secretaria d'Intervenció de data 5 de desembre del 17, en el sentit que segons estableix els punts 9 i 10 de l'article únic de l'ordre corresponent, no es modifiquen els articles 15 i 16 de l'altre del segon ordre, i que el càlcul s'ajorna en el moment d'esclarir els informes trimestrals d'execució, i per tant cal fer evident que aquests informes no s'han realitzat durant tot l'exercici. I per tant sol·licito que s'entregui la totalitat de la informació sol·licitada en el compte general i les funcions que corresponen i en part als membres integrants de la Comissió Especial de Comptes per poder ser revisada la justificitat. Segon, que s'emeti informes sobre el compliment de la regla de la despesa per l'exercici de cap 2018. I tercer, que s'emeti informes jurídics respecte a les contractacions realitzades durant l'exercici 2018 i sobre el compliment de les bases d'execució del pressupost i el compliment de la llei de contracte del sector públic pel que fa a les contractacions esmentades i possiblement emprar. Així mateix, aquest informe es manifesta sobre el compliment de la llei de transparència i els procediments realitzats. Quart, que s'emeti informe jurídic sobre les contractacions de servei realitzat durant l'exercici 2018 i es procedeixi a la contractació d'un auditor extern que analitzi i detingui sobre els procediments emprats en la contractació administrativa de l'exercici comptable 2018. Cinquè, que es procedeixi a incloure les despeses no comptabilitzades a disposades i a la realització d'una nova liquidació de pressupost municipal de l'exercici 2018. I per tant, sí, presentat aquest escrit en temps i forma, etc. Bé, aquestes són les al·legacions que vam presentar, òbviament molt detallades i molt tècniques, tot i que hi ha també un document de petició que no va ser contestat, que vam entrar per el dia 13 de maig, que és el que hi havia fet les al·legacions. I també, clar, la pregunta que ens hauríem de fer de tot això és i per què? Doncs perquè al marge de les contractacions que he expressat i els procediments emprats, que al nostre entendre han vulnerat la llei de contracte del sector públic i les pròpies normes que el mateix Ajuntament s'estableix, tal com s'expressa en l'escrit, cal observar que s'incloguessin les despeses que no s'han comptabilitat degudament, tal com correspondria, establim que el tancament de l'exercici 2018 hauria quedat en negatiu, fet que obligaria ara a aplicar un pla econòmic financer, és a dir, un pla d'ajust econòmic que us obligaria a fer votar en les finances municipals. Vet aquí el perquè de tot plegat. I és per tot això que el nostre grup votarà en contra d'aquesta aprovació. I sí que vol dir la pena que ens contestessin que si segons vostès s'havia de presentar al·legacions, és a dir, qui desconeix el tema, qui no ha vist la documentació, si un ciutadà no forma part de la Comissió Especial de Comptes, pot veure la documentació i al·legar. I per altra banda, per què serveix, com he dit llavors, la Comissió Especial de Comptes, que és l'única comissió obligatòria d'un ajuntament com el nostre, de les mesures que té un ajuntament com el nostre. En l'informe no s'aporta ni articulat, ni l'informe, ni les sentències que valin el fet de que durant 40 anys els regidors d'aquest ajuntament, no només en forma en el compte general, sinó probablement amb tots els expedients que hi ha d'ajuntament, no havien pogut fer al·legacions perquè és la nostra feina fiscalitzar el govern, que coses que tenen d'acord o no, i es puguin contestar. Doncs a partir d'ara vol dir que no hi podrem fer les al·legacions corresponents. I per altra, i per darrera apreciació, altres formacions polítiques no van ser convocades a la Comissió Especial de Comptes, fet del tot irregular i que haurien de reflexionar sobre la conveniència o no de seguir endavant amb l'aprovació, ja que pot vulnerar-se el dret corresponent en aquests grups i pot ser molt dependent el seu acord. Moltes gràcies.
Passarà
sí,
l'escrit.
Espera.
Bé, aquests altres grups que us referim al senyor Nolens són nosaltres. Deixem-ho clar. O sigui, el nostre grup no va ser convocat a la comissió de comptes d'aquesta que es va celebrar pel nostre grup. Llavors, haig de dir que, esclar, nosaltres com a grup nou que som a l'Ajuntament vam tenir oportunitat de llegir el que acaba de fer el portaveu del senyor Arnau, de llegir les al·legacions i ens van semblar d'un gruix com a mínim suficient per parlar-ne. No tinc elements per poder jutjar si són correctes o no, senzillament perquè no hem pogut anar a la Comissió de Comptes, que de fet era el que jo pensava fer. Perquè aquest escrit que va presentar Junts per Caldes té la llista d'entrada del 12 de juliol, per tant és després de les eleccions, ho vam poder veure, va passar bé. Doncs quan hi hagi la Comissió de Comptes serà el moment de veure què hi ha. Clar, resulta que no se'ns convoca per una banda i després, que en la Comissió Informativa de l'altre dia, doncs bé, llegim i se'ns explica aquest raonament de que no sé si un caràcter genèric per sempre o només en aquest cas concret els grups que no són del govern tenen complicat això de fer eleccions. Nosaltres, insisteixo, parlem des del desconeixement de les causes, però qualsevol persona que hagi pogut escoltar mínimament el que acaba d'exposar el grup de Junts per Caldes entendrà que hi ha motius ni que sigui perquè s'expliqui, que es donin raons i s'acceptin o es rebatin les afirmacions que hi ha. És a dir, sembla que és suficient calat com perquè no es passin per alt. Jo no sé si és un tema de procediment i potser cal que ens ho expliquin més bé i que hi hagi una altra manera, però en qualsevol cas crec que el que hauria de passar i diguéssim ja fem tard, quan abans millor, és que hi hagi una reunió de la Junta, de la Comissió de Comptes i que s'expliqui. Digueu, poseu-li el que vulgueu, Comissió de Comptes, reunió especial, el que sigui, però crec que davant d'un gruix com el que s'acaba d'explicar, es mereix una explicació. Jo, per tant, jo m'afegeixo a la petició de que, bueno, ara espero que en el torn de rèplica doncs a veure quin és exactament això del procediment, però jo sí que em quedo amb les ganes de saber si el que s'exposa aquí té fonament o no, si és veritat o no és veritat, o si hi ha explicacions, però potser algunes de les coses que es diuen, vaja, possiblement, segurament no tenen justificació i es poden explicar, doncs jo crec que és important que s'expliqui, que quedi aclarit i que el compte s'aprovi, que em sembla que ja estem fora del termini de calaix, no? Perquè em sembla que s'ha d'aprovar abans del juliol, doncs, i això pot portar, sí que pot portar conseqüències. Jo el que demanaria, doncs, és això, que puguem fer una reunió el més aviat possible i que se'n pugui parlar. I després, independentment del tràmit administratiu que es decideixi o que es digui que es pot fer, senzillament aclarir les coses. I després, bé, en el cas meu concret, doncs, ja tot el temps d'esplens ja han passat molt sense convocatòria. Doncs el primer ple vaig venir perquè vaig saber, ja ho heu comentat alguna vegada, és el vi, no? Algú se'n va descuidar. I aquesta comissió de comptes, la sorpresa va ser quan vam rebre el tema amb els continguts de la comissió informativa i vam veure que hi havia hagut aquesta reunió que a més es deia tot el que es deia. Per tant, no sé, és que es prenguin les mesures oportunes. El senyor Bruno diu que això vulnera els drets, és obvi, no cal que ho digui, i que això pot invalidar de tot. No sé si és aquest el cas, però en qualsevol cas jo no estic en la línia aquesta d'intentar impedir res, però sí que demano i agraeixo i agrairia, vaja, les condicions.
Dani, ja ens ho anirem passant.
No passa res. Ja parlar tu?
No. Ah, Òscar.
Bé, he de donar resposta una mica a la pregunta i si deixo el qual no importem, ja anem debatint. En primer lloc, comentar que aquesta desestimació de les delegacions queda clar que no té res a veure amb els polítics, que és una cosa del secretari interventor, ho ha considerat així i així, per tant, jo no donaré explicacions sobre el detall ni de la legislació ni de tot això. Entenem que el senyor secretari, que ve d'altres ajuntaments amb llarga experiència i que ens diu que ho ha fet així en numeroses ocasions i que doncs, nosaltres té tot el nostre respecte i recolzament. Nosaltres fem el que el secretari interventor ens diu. I, per tant, en aquest sentit no ens contraran en aquest d'allò i si ens escau doncs ja potser no hem de portar-ho, però no els polítics. El tema, clar, és que les seves al·legacions, ja ho vaig comentar-los en la comissió informativa i en la d'aquesta passada setmana i també en la comissió especial de comptes. Vostès demanen un ple de coses que jo no els hi puc donar perquè ho ha de preparar un secretari interventor, és a dir, demanen informes jurídics, demanen informes de compliment de la regla de despesa, llistats de contractes, tot això no ho preparen, com sabeu, els polítics. Per tant, ja se'n dona la resposta que en aquella petició no tenia recorregut perquè se'ls va desestimar. Tot el que vulgueu ho podeu demanar per altres vies. I a nivell polític, el que jo us pugui donar a nivell polític, ja em vaig posar també a la vostra disposició de, quan volguéssiu, fer una reunió i parlar-ne en detall. Jo us puc fer comentar a nivell polític, que ara us en faré uns quants d'aquests. Per exemple, si és cert que no es van demanar res pressupostos en tots els casos, hi ha una llei que va sortir l'any passat, que es va entrar en vigor al maig, i tots els ajuntaments, sobretot els petits, doncs els costa més posar-se al dia i en el compliment total d'aquesta llei. Nosaltres donem la directriu, vetllem perquè es demanin en tots els casos que sigui possible, que és el que diu la llei, en els casos que sigui possible, que hi hagi aquests tres pressupostos. No sempre és possible per proveïdors, perquè no hi ha prou, no localitzem, a vegades demanen permanent, sí que ara hem de fer que consti tot per escrit, També volem recolzar sempre proveïdors locals, quan és possible. Bé, en aquí sí que, certament, hi ha un camí de millora, que amb això estem, i que nosaltres tenim el compromís de millorar en aquest aspecte. Per tant, en aquí, però en cap cas, hi ha un incompliment de la llei, perquè és quan és possible, i en els ajuntaments petits ja s'entén que a vegades costa més, perquè no tenim l'estructura, no tenim un departament de compres o com a tal, per, és a dir, que costa més, però amb això estem. Com jo els hi vaig també anunciar en aquestes reunions que hem tingut, tant a la comissió especial com a la comissió informativa, això, de que si volíeu que coses que havia de preparar els funcionaris o el secretari interventor, ho hauríeu de tornar a demanar, perquè aquella via ja de l'al·legació no era la correcta, segons el secretari. Per tant, vostès saben que el nostre tresorer els dona tota la documentació que demanen mensualment, l'estat d'execució, tots els llistats que se'ls demanen. Jo no em consta que hi hagi hagut cap negativa per part del tresorer de donar-los res. Però clar, li ha d'arribar la petició formal comentar altres coses. Per exemple, del CIGE, vostès saben que hi ha un informe de la secretària interventora anterior en el que deia que no aplicava el pagament d'aquest reequilibri que s'havia estat pagant ple d'anys en els seus mandats. Doncs nosaltres, és això, quan vam entrar vam demanar una auditoria, vam posar sobre la taula, vam revisar, i l'informe que ens va fer el secretari interventor d'aquell moment va ser que no s'havia de pagar. Per tant, no s'ha previst ni els pressupostos ni es farà. Ara per ara és el que tenim. Per tant, també fem el que ens diu el secretari d'intervenció del moment. Podríem entrar per ple de coses. Demanen per una factura de cases i tal. L'empresa Cases no ha presentat cap al·legació. Jo no sé si vostès tenen representants de l'empresa Cases o... ja li dic que no han fet cap al·legació, i jo, a mi no em consta que hagin presentat cap factura. Totes les factures que hagin presentat consten aquí. Si detecten que han presentat una factura i no consta en el compte general, doncs ho mirem, però serà que no l'han presentada, i si no l'han presentada, escolti, jo no me'n puc fer responsable. Jo lamento profundament que gent d'Estrac no hagi rebut la convocatòria ni de la comissió especial ni ara dels plens que comenta. Jo espero que, evidentment, bueno, de fet ja ho vam posar sobre la taula la setmana passada, i es prendran mesures perquè no es torni a repetir. Però bé, jo també em poso a disposició de la reunió que ara demanava, que ja, de fet, ja m'havia ofert la setmana passada quan ho vam comentar. Quan vulgueu, diguem-li com vulgueu, anar a la reunió, m'és igual, i tornarem a repassar en profunditat tots aquests punts, però ja els avanço que si volen informes jurídics, llistats de contractes, ho hauran de presentar de forma una altra vegada, perquè no sóc jo. Si això és la casa i són els procediments que hi ha, i el secretari interventor, doncs ja els hi facilitarà el que ja estimi convenient. En principi em sembla que és una mica el que volia comentar. Sí.
Jo vull dir una coseta, de res.
Jo només volia dir, per la tranquil·litat de la ciutadania, que les administracions municipals estan fiscalitzades per totes bandes. Vull dir, si nosaltres estéssim fent alguna cosa malament, tot aquest compte general serà elevat a entitats supramunicipals, que són els que també hauran de dir si estem fent malament. Quan s'elevi en aquestes entitats supramunicipals, s'incorporarà a les al·legacions que hagin fet Junts per Caldes, tot i no ser tercers. Com deia ja el company, l'Òscar, és una qüestió de procediment. Les al·legacions pertanyen a tercers. Com posava molt bé l'exemple, doncs Cases serien uns altres que es podrien queixar. Per què no han cobrat aquesta factura? No han fet, perquè segurament té una explicació que jo ara en aquest mateix moment no sé, de per què encara no està cobrat o si ja ho està en aquest moment. Però que simplement és això, i que també sapiguem, doncs, que estem molt fiscalitzats, que nosaltres no podem fer el que vulguem. I en el seu moment, quan vam fer la reunió, el regidor es va posar a disposició dels grups polítics de l'oposició per explicar-los. Jo no sé si vostès han fet aquesta sol·licitud durant la setmana des que vam fer aquesta reunió, però ell es va posar a disposició perquè poguessin parlar i explicar i aclarir el que estigués a la seva mà. I sobre gent d'Estrac, dir que malauradament també, sap que també en aquell mateix moment que vam fer la reunió vam escriure un correu perquè des de l'aparell administratiu no tornessin a oblidar-se de convocar-lo i també dir-li que aquesta comissió de comptes és anterior a les eleccions. Per tant, ara només aquesta reunió que vam fer era per respondre a les eleccions. Aquesta comissió, sí, ho vam aprovar, que la vam fer a l'abril?
Sí,
a l'abril o al maig.
El 10 d'abril.
Ara era per respondre que es va fer una reunió simplement per dir, mira, no procedeix per respondre les eleccions, però que estava ja feta, eh? Vull dir que tampoc influïa molt.
Me la costa sense un?
Sí.
Sí, perdona, jo vaig dir que això sembla que la demana en ple de documentació no sigui afrontat res, però realment per la Comissió Especial de Comptes que es va celebrar el 10 d'abril, doncs dies abans es va facilitar doncs, per part de la Secretaria Interventora l'informe d'intervenció en el qual diu que hi ha un compliment de la regla de la despesa, un informe, diguem, segons els procediments que hi ha, amb tot el detall del compliment de la llei, que no veu cap mena de cosa per de cap impediment per aprovar-lo, sinó que té un compliment de tot. Estat d'execució, també veig que es va adjuntar la documentació, que ara es torna a demanar un informe del compliment de la regla de la despesa, això ja s'havia donat, com pot dir. Bé, ja estimarà per això l'interventor, doncs si ja s'ha facilitat o si s'ha de fer algun matís, i aquests informes jurídics, auditories, clar, tot això, bé, l'auditoria sí que és un tema polític que nosaltres entenem que no cal cap auditoria externa. De fet, no s'ha efectuat. Les úniques auditories externes les hem realitzat nosaltres en ple de concessions i en ple de que quan vam entrar i que no s'havien fet en ple d'anys, i en aquest tenen un cost també, i en aquest cas entenem que no val la pena dedicar uns recursos econòmics a quelcom que tenim prou clar. És això, l'any passat ja ens va portar el pressupost a la sindicatura de comptes i al Tribunal de Cuentas, doncs bé, que ho portin, si és la via que hi ha, doncs que ho portin, ho considerin i ja està.
No sé si hi ha alguna última rèplica. Dani, ja ens ho passem, no et preocupis.
Gràcies. Les delegacions estan fetes perquè qui se li fa les delegacions reconsideri les posicions, reconsideri a través d'arguments que s'especifiquen si no s'ha d'adaptar o no s'ha d'adaptar. Per això fem delegacions, perquè si no, què ens diuen? No poden fer delegacions, per tant, alguna altra instància hem d'anar a fer aquestes delegacions, no? Ens estan obligant a anar a altres instàncies. Però al final sempre és una voluntat política. És a dir, davant del contingut d'unes delegacions determinades podem fer dues coses. Escolta, ja vindran, o llegir-les i dir, ostres, i si tot això fos cert? Revisem-se i mirem-ho. No hem fet res d'això, perquè en definitiva el personal funcionari de l'administració està a disposició del govern i si l'alcaldia demana un informe jurídic o demana un informe tècnic, se li fa i se li ha de fer. Per tant, és una voluntat política tenir o demanar el compliment d'aquestes peticions, encara que sigui per un mateix. Clar, em diuen, ho hem de demanar per escrit, és quan hem de tornar a demanar, ara deia, escolti, el que heu demanat ho hem de tornar a demanar per escrit. Clar, nosaltres aquest escrit l'hem entrat el 12 de juliol. Si no ha lugar a el que demanàvem el 12 de juliol, aquí estem, el 28 d'octubre, potser ens ho podien haver dit abans, escolta, ara a partir d'ara ho farem diferent, demaneu-ho d'una altra manera, i probablement ens haguéssim esperat abans, i no ara. Clar, em diu, Això de no tenir secretària, perquè no volíem, hi havia una secretària interventora diferent, el senyor secretari interventor que s'acompanya avui, i la senyora secretària interventora d'aquell moment, que també ho era de l'any anterior, va acceptar les delegacions, com ho havien fet els anteriors secretaris interventors, les acceptaven, les argumentaven i les rebutjaven o no les rebutjaven. Per tant, m'està dient que el que va fer l'anterior secretari interventora era incorrecte, perquè si tots els anys anteriors, fins ara, es havien acceptat fer les delegacions, vol dir que una de dues, o ara ens equivoquem, o ens equivocàvem abans. El que passa és que no pot ser que agafo una cosa que m'agrada i d'un costat i de l'altre també, no? Eh? Si no coherents, sisplau, insisteixo, vostès podrien demanar els informes que fixi el contingut, veuen doncs, que es pot justificar. Doncs tenen poc, es pot justificar tot això perquè està d'aquesta manera. Perquè s'ha fet d'aquesta manera. I ho podeu demanar. I com a govern, ho podeu demanar, ho dic o demanar-ho. Bàsicament per estar més tranquils. Altra cosa és que després podem estar d'acord o no en que els grups de l'oposició no poden fer al·legacions mentre està en curs el procediment i han de fer-ho després del ple. Escolta, ja ens adaptarem. Però si s'ha fet un escrit en què estem evidenciant una sèrie de coses, vostè n'acaba de transformar unes quantes. Això costa ben poc posar-ho per escrit. Hi ha coses per escrit, perquè no és de l'acte. No val. No val dir, no vull saber res. Insisteixo. El tema de contestar les delegacions o no són doctrines que s'apliquen, que els ajuntaments l'apliquen i altres no. Però això és voluntat política que s'apliquin o no s'apliquin. O com a mínim que es responguin en els grups de l'oposició. I per molt, no posem en dubte la professionalitat de ningú, en absolut. Perquè al cap i al fi, el funcionari i el secretari que ens assisteix segur que sap molt més que nosaltres. Per tant, no li posem en dubte. Però aquí també hi ha una manca de voluntat política de poder respondre i esclarir el que aquí s'exposa. Res més, no entro en el detall. Però aquí posem uns fets que nosaltres hem de tractar. Però aquí vostès són llibres de fer-li cas o no fer-li cas. I ja està. Gràcies.
Passeu per aquí. No la paguis, no, aquí.
Sí.
Bueno, necessiten el verd, no sé. Fem aquesta rèplica i si de cas el senyor regidor acaba ja, d'acord?
Sí, sí, perfecte. Proseguir el torn. A veure, sobre el procediment administratiu i, del que, i com funciona la Comissió de Comptes, ja ho sé. És veritat que la Comissió de Comptes es va reunir en el mandat anterior, que va tenir, els membres van tenir a disposició la documentació per analitzar-la i que la comissió es va reunir i va fer un informe favorable. Normalment, això estic d'acord amb el senyor Arnó, si com a informe favorable doncs, no acostuma a ser votat per una part dels membres, els altres membres tenen dret doncs, a fer esmenes, no? Diguem-ho així, dieu-li al·legacions o dieu-li el que vulgueu. Jo ara no vull entrar, no vull entrar en aquesta discussió. El que sí que vull dir és que si en un ajuntament com el nostre hi ha un grup de l'oposició, en aquest cas, que manifesta tota una sèrie de dubtes, jo crec que seria bo que per part del govern es fos sensible, independentment, insisteixo, del procediment administratiu, jo, per exemple, penso que podria ser factible deixar aquest tema sobre la taula avui, tenint en compte que d'aquí 3 setmanes hi ha un pla, si no recordo malament, en cas o 4, que durant aquests 15 dies hi hagués aquesta reunió per explicar tots els detalls, que tothom estigués tranquil i que es pogués portar en el proper plaer amb una diguéssim, amb una ja doncs, resoltes tots els temes. Més que no pas entrar en una dinàmica que ja no vull qualificar de, doncs, al·legacions, acusacions, això no està bé, perquè si realment tot és correcte, doncs no costa gaire explicar-ho. Senzillament, donar les raons i ja està. Per tant, jo demanaria que el govern i el regidor concretament doncs una, diguem-ne, un pas en més sentit de dir, escolta'm, anem tard, per la comissió de comptes, escolta, jo ho sé, però mentre hi ha eleccions i romansos no crec que ningú se'n doni compte que tardem un par de setmanes més. Per tant, diria que així insistiria en aquesta proposta. I pel que faci d'estrac, dir només una cosa. Nosaltres no vam assistir a la segona reunió perquè no se'ns va convocar, ja ho hem dit. Si haguéssim assistit, haguéssim pogut, no sé, mirar-nos la documentació i poder pensar doncs, que hi ha les al·legacions que hi ha fa temps, que és veritat, que havien presentat, doncs, podien ser raonables o no. I, per tant, se'm fa molt difícil a mi valorar. No tinc elements, no puc veure res, no sé si hi ha fonament o no n'hi ha. La situació és una mica complicada per haver de votar una cosa que no he tingut oportunitat ni de llegir ni de consultar. Per tant, no sé si abstenir-me o votar en contra o votar a favor, sincerament. Ara ho pensaré mentre acabem de parlar-ne, perquè ja dic, però el tema està en què no he tingut oportunitat, sincerament.
Sí, per anar una mica a resumir, és això. El 10 d'abril vam fer la Comissió Especial de Comptes, la primera cita, i en allà és això, és on s'havia de demanar el que calgués. S'ha demanat amb posterioritat, al juliol envia unes al·legacions que ja han estat contestades i que es va preparar a final de setembre. Hi ha hagut un canvi, com sabeu, de legislat de mandat, un canvi de secretari interventor, vull dir, els plaços van ser tan aviat, vam saber que el secretari interventor tenia aquesta consideració, bueno, aquesta manera de veure-ho, que no aplicaven les al·legacions i havia de desestimar les al·legacions de Junts per Caldes, doncs hem fet la maquinària, hem fet el que havíem de fer, ens vam posar a disposició en la reunió del 10 d'octubre, que és aquesta de la Comissió Especial de Comptes, que de fet no era ni obligatori fer-la, que simplement la vam fer per referència, per simplement volia comunicar també al interventor, al secretari interventor, la seva postura en la desestimació de les al·legacions. En aquell moment, quan va acabar allò, que era el breu moment, estava la senyora Elisabet Segura per part de Junts per Caldes. També ens vam posar a disposició de veure el detall de cada un dia, de veure-los, perquè en aquell moment tampoc no hi era el senyor Arnó. També vull dir, quan vulgueu, ho veiem. En la comissió informativa de la setmana passada ho vam tornar a dir. Fem una reunió quan vulgueu. Bueno, ens trobem en el ple que surt aquí. Bé, doncs, quan vulgueu, feu per escrit, si vulgueu, perquè consti que m'heu convocat, perquè si no, i llavors jo us, i ja està. I fem la reunió quan busquem el dia i ho fem. Nosaltres hem seguit tots els procediments, també ja estem una mica desenganyats de totes les com han anat els altres anys, com han anat a la Sindicatura de Comptes, al Tribunal de Cuentes, per un pressupost que al final van dir que tot estava correcte. Nosaltres tirarem endavant, no podem demorar més per d'allò, donarem les explicacions que facin falta, donarem tota la documentació a la gent d'Estrac també que demani, com de la mateixa manera que Junts per Caldes, però tirarem endavant amb el nostre pla i l'agenda que tenim, perquè com ja deia, ja estem fora de una mica de plaç, però que tampoc no és res greu. Hi ha hagut anys que s'han presentat moltíssim més tard i no hi ha hagut cap mena de problema. De la manera, això, quedo a la vostra disposició per tot el que faci falta i passem a l'aprovació definitiva.
Sí, doncs passaríem a votar.
Senyor Oscar, com vostè li diu, el dia 10 vam tenir aquesta... Per vostès no era la comissió informativa de comptes, per nosaltres sí, perquè vam entrar en la convocatòria com a tal, en la qual ja sortia que era aprovació de les comptes, i a més en vam parlar, que pràcticament en aquella comissió, el senyor secretari, ens va argumentar el per què no s'acceptaven les al·legacions. Estic d'acord que vostè es posi a disposició i pot fer-ho, però és que no estem parlant que vostè es posi a disposició, estem parlant d'unes maneres que s'han canviat i que ens hi trobem podríem dir, 5 o 6 mesos després. I no és que en una comissió, quan se'ns dona l'informe, que no hi ha, insistim, ni articulat, ni llei, ni res, que quedi constància per escrit en el qual nosaltres puguem entendre de què aquest canvi. Insisteixo, vostès es posen a disposició, correcte, però d'aquella comissió se'ns va emplaçar per part de la Secretaria d'Intervenció a que si teníem alguna cosa o consulta ho féssim a la comissió informativa de ple. O, i que nosaltres ho exposéssim en el ple, cosa que per part nostra ja vam dir que no ho veiem del tot, podríem dir, adient, sent un poble com vostè dintre el petit que les coses podíem tenir un diàleg i tenir més fluïdesa. Doncs ens trobem en el ple i és quan Junts per Cap d'Estat i fa les exposicions que és l'únic canal que ens ha deixat a muntar la taula. Era la petita intervenció que li volia fer per als Junts que es toquen en casa.
I no puc parlar de la televisió o no? Només és molt breu.
Demà treballem.
Sí, sí.
Estem al tercer punt de 15, eh?
Sí, sí. No, només un altre cop. Dir que el criteri del senyor de l'interventor és el seu criteri i no té a veure amb els polítics, sinó els principals sorpresos també vam ser nosaltres al veure aquesta resolució, aquesta desestimació. Vull dir, és que no intentin vincular la decisió amb els polítics perquè no té res a veure. Sí, sí.
No, anem aquí, eh?
Quan parla el regidor, sobretot una altra vegada.
I...
El tanca, el regidor, ja.
No, que és l'obra. Estaré 30 segons. Ah, però,
bueno,
és que estem donant voltes al mateix tema.
No,
faci la pregunta.
D'acord amb el que s'està explicant, representa que a partir d'aquesta votació els grups polítics poden fer eleccions després?
Senyor,
o sigui, demà es poden presentar eleccions? És una pregunta, eh?
Aprofito per dir que no es pot endarrerir perquè ja tenim, com haurà vist el registre d'entrada, un requeriment de la sindicatura que el 15 d'octubre s'acabava el termini. Hem contestat que hi ha l'informe favorable de la comissió informativa i que en aquest ple s'aprovaria i per això ens han aguantat. Després, jo he fet el meu informe, que està recolzat, em vaig quedar que amb vostè li enviaria, no li vaig donar, la senyora Elisabet té les dues consultes del consultor que té l'Ajuntament i jo pues, li he donat i ja està, i és així. No ha de ser tan difícil entendre que en el període d'informació pública els tercers i els veïns són el seu moment. Vosaltres, és aquest moment, és el moment de les comissions informatives, quan heu de dir, teniu... I a més, és que no heu de fer al·legacions, podeu anar directament al contenciós, si no cal fer al·legacions, és el que diu la llei. Per tant, a l'article 23 de la representació política no es vulnera. I...
Això sí? La pregunta.
Doncs ara sí que, si els sembla, procedirem a la votació. Junts per Caldes, en la seva primera intervenció, ja s'ha manifestat que votarien en contra.
Nosaltres ens abstenim, i agafo la paraula al senyor regidor, i el tocaré per quedar d'acord, per tenir una sentada la setmana que ve.
Molt bé, llavors quedarà aprovat per 8 vots a favor, 5 vots d'Esquerra Republicana i 3 del PSC, i dos vots de Junts per Caldes en contra i una abstenció de gent d'Estrac. Passarem al punt 4, que és la modificació de crèdit 15/2019. Seguirà tenint la paraula el regidor d'Hisenda, Òscar Baró.
Seré breu, no us manejaríem. Bàsicament portem una modificació de crèdit que és la proposta de suplementar certes aplicacions pressupostàries en detriment d'altres que no tenen tal necessitat que tal com ho... La consignació de despeses en crèdits de baixa, és a dir, les aplicacions que disminuirem el seu import perquè no necessitem tot l'import que vam pressupostar el seu dia, són unes aplicacions de capítol 1 concretament associades a la plaça de l'arquitecte que al final no s'ha pogut cobrir perquè té un procés, una licitació que no ha arribat a temps per poder-lo realitzar i per tant aquestes aplicacions es poden
disminuint amb 28.000, perdó, la proposta de la baixa és d'una d'ella de 13.151 euros i l'altra de 7.882 euros. Després, les aplicacions que suplementarem, que li afegirem un import, és actes i festes, que tenia una consignació inicial de 65.000 euros, hi ha una proposta d'alta de 5.500, la de gas, que en tenia 12, hi ha una proposta d'alta de 12.000 més, que és el gas del pavelló, diversos... Després hi ha una altra aplicació que és gas CEIP, que és la de l'escola, que també veiem que són subministres que hi ha hagut més consum del que esperàvem i se suplementa amb 3.000 euros, de 6.000 passen a 9.000, no? Aquest increment de 3.000. I per últim, una aplicació que és despeses diverses d'esports, que estava amb 6.000 i l'ampliem, l'augmentem amb 533 euros, amb 70, perquè és un import que ens ve una subvenció de 2.000 euros i necessitem tenir la despesa associada per poder tenir aquesta subvenció de 2.000 euros. Si es vol entrar en algun detall d'algú, doncs ho fem. Si hi ha alguna pregunta...
Vostès diran, sí.
Bé, com a dades modificacions de crèdit, és voluntat del govern disposar de les partides que creguin oportunes i modificar-les i la nostra moció d'abstenció.
Una mica de Simpson, eh, això?
Bé, jo.
Que bonica, eh, l'escrit.
El nostre compte està pagant la novetada, deixa'm que ho digui així. Perquè abans el senyor regidor ha parlat de que cada no sé quan el president envia un estat de comptes. No? Un estat d'execució.
Mensualment l'entrega...
En a mi no.
Sí, però ho ha fet a demanda i se li demana. No costa res.
Perquè jo em vaig demanar un, ja fa temps, que era no començar, per saber per on anaven els tres, i no n'he rebut cap més. Per tant, no vull dir que quan envia, si no envia, doncs també me l'envia. Ho dic això perquè normalment els tan fals, els motius de crèdit tenen a veure amb l'estat d'execució, que es pot fer. El que no he pogut veure, però jo també en aquest cas m'abstindré, perquè no, per falta de dades, diguem així.
Doncs queda a favor. Esquerra a favor, sí. Molt bé, doncs llavors que aquesta modificació de crèdit quedarà aprovada per 8 vots a favor, dels quals 5 d'Esquerra Republicana, 3 de PSC, i amb l'abstenció de dues abstencions de Junts per Caldes i una abstenció de Gent d'Estrac. I passem al punt 5, que és l'ampliació de delegacions de l'organisme. Saben que l'Ajuntament doncs, té delegat cobraments de taxes, impostos a l'organisme, i en aquest decret, aquest decret que ha estat com a proposta del mateix organisme, el que estem fent doncs, és esmenar algunes taxes que ja no estaven delegades, com seria escola bressol o gimnàs, doncs, que hi ha concessions que les cobren i encara constava com si estigués delegat amb ells. Incorporar també tot allò relacionat amb la protecció de dades, que abans no estava incorporat en aquest decret. I també, bàsicament, doncs, preparar el camí perquè l'Ajuntament pugui acabar cobrant algunes taxes directament per facilitar a la ciutadania els tràmits, perquè ara hi ha taxes que a vegades s'ha de fer un viatge a Sant Vicenç perquè és on està l'oficina i tornar a baixar i portar el paper. Llavors, la idea és, mica en mica, facilitar-ho. L'organisme està treballant per posar en marxa una web service que anirà vinculada a la nostra seu electrònica i la idea és que es pugui cobrar des d'aquí. I simplement és un tema que teníem així pendent des de fa molt, de fet, i ara, gràcies a Déu, doncs ja el tenim així en marxa. És un decret que és un document viu, vull dir que no els hi llegiré, evidentment, perquè és molt feixuc i és cada línia de tot el que està delegat, el que no, d'impostos, taxes, però que també podem modificar sobre la marxa i a partir de les necessitats de l'Ajuntament.
els hi passo la paraula si volen comentar qualsevol cosa. No? Senyor Batlle? Ja vota vostè directament.
No està fet això?
Sí, sí, sí. Sí, llavors doncs quedarà...
Aprofitar que tinc un micròfon a mi.
Molt bé, doncs queda aprovat per unanimitat. I passem al punt 6 i li tornem a passar la paraula al senyor regidor Òscar Baró, aquesta vegada per l'àrea de turisme.
El micro.
Sí? Doncs el que portem a l'aprovació és això, és un conveni que és això, un conveni de col·laboració i delegació de competències entre el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament en relació al projecte de l'Agència del Maresme, les rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca. Això és un projecte també que es cofinancia pel FEDER, el Fons Europeu de Desenvolupament Regional. Això venim treballant amb el Consorci Turístic des de fa temps i és un conveni de duració 4 anys en el qual doncs això, doncs bàsicament l'Ajuntament es posa a disposició a facilitar tota la documentació necessària relacionada amb rutes turístiques que es posaran de forma conjunta amb tota la resta de poblacions del Maresme que s'adhereixen, que són la gran majoria, perquè tots aquests recursos estiguin unificats a la web i el Consell Local a través del Consorci Turístic doncs vetlla per promocionar-nos i a més li dono la paraula al senyor Arnó que com a president del Consorci Turístic doncs podeu afegir alguna cosa.
Anem més ràpid.
Estaré breu perquè el senyor regidor ho ha explicat pràcticament, és la modificació que tenim hem aprovat per alguns detallets, però sí que volia afegir el fet que podem donar una bona nova i és que la setmana passada ja vam fer l'acceptació també al desert beneficiari d'una subvenció de document de turisme que complementa aquesta altra subvenció del FEDER i està en tracte sobre la ruta de la Guerra Civil, en el qual el 50% també estarà subvencionat. També passem en una altra ocasió una altra proposta de conveni. Però, senyor regidor, aquest cop, a diferència del punt anterior, estem completament d'acord.
Molt bé.
Bé, això de tenir en el mateix poder els dos signants del document és genial.
Signants d'un document.
Les dues bandes, no? Per tant, un dia ja quasi bé podríeu aixecar-ho i signar-ho ara ja i deixar-ho ja el tema resolt. Bé, per nosa part, jo haig de reconèixer que em costa a vegades seguir tot el devenir de tot aquest procés perquè hi ha modificacions, hi ha canvis i el ple anterior vam aprovar coses, avui en farem unes altres. Jo entenc que la iniciativa val la pena i també entès que doncs, el que costa l'Ajuntament és suportable, vull dir, no és cap despesa exagerada,
no.
Per tant, doncs, si a sobre podem fer promoció del municipi, el nostre vot és sobre.
Molt bé, també? Doncs queda aprovat per unanimitat. Anem al punt 7, que són les disposicions normatives de l'aprovació de l'ordenança de transparència i administració electrònica. Seguint una mica amb el mateix objectiu que els explicava en el punt anterior, en el que parlàvem d'aquesta delegació, d'aquestes modificacions relacionades amb l'organisme, en el que la voluntat de l'Ajuntament era acostar-se més a la ciutadania, ser més transparent i facilitar tràmits, doncs aquí tenim una ordenança per aprovar que són 36 pàgines, vull dir, la podran llegir després amb calma així quan estigui a la web penjada, i que també és una ordenança estàndard que s'anirà implementant a poc i que també el que persegueix és aprofitar doncs, tots els mitjans tecnològics que tenim per acostar l'administració a la ciutadania i també per facilitar els tràmits i a més per millorar aspectes i anar implementant i millorant a la nostra web, que s'ha de fer molta feina en la nostra web, som conscients en tot allò relacionat amb la transparència. Quan estigui en exposició pública, doncs es donarà audiència a associacions que estiguin en el registre d'associacions i també es podran fer esmenes. No sé si se l'han pogut llegir, si és una ordenança estàndard, una mica feixuga, però que la qüestió és mica en mica doncs, agilitzar aquests tràmits.
Sí.
No, comença. Crec que sí.
Com que tinc un micròfon, ja s'ha sap. Nosaltres votarem a favor. Jo em quedo amb una expressió, crec recordar que la va fer el senyor secretari en la reunió de la comissió informativa, que va dir que aquesta ordenança serveix perquè posar a disposició del ciutadà una cosa que ell té dret. O sigui, és el ciutadà que té el dret de ser atès
electrònicament.
I per tant, no estem fent res especial, sinó que estem complint amb la nostra, diguem així, obligació. Per tant, molt favorable. I sí, jo sí que m'ho llegim.
Tota?
Bé, tota.
Que té. Que sí, que sí. No sé si volen...
La veritat és que no, eh?
Que tira.
Si ja no sé que sigui un avanç, que serem a favor, per tant, però la...
Perfecte. Doncs queda aprovada també l'aprovació d'aquesta ordenança.
Inicialment.
Inicialment, per unanimitat. Va, passem al punt 8, que és el que no admet discussió, que és les xifres anuals de població. Diu l'acord, diu el primer punt, aprovació de xifra oficial de població l'1 de gener del 2019, 2.982 habitants, dels quals 1.427 són homes i 1.555 són dones. Val a dir que fa poques setmanes, un dia així concret, que li vaig demanar a Jonathan, que és qui porta el tema del padró, quan érem 3.000 justos, xifra rodona. Això fluctua molt, eh? Però que ja hem superat aquests 2.982 de principis d'any. No sé si volen comentar res, i si no, doncs la provem per unanimitat, eh? Exacte. I passem al punt 9, que són les dades de la via pública, que és en aquest cas la numeració del carrer Torrenova. Passo la paraula al regidor de mobilitat.
És referent a les noves edificacions que s'estan fent, les cases noves que s'estan fent sobre el cementiri, que degut que tenen entrada per aquest carrer, doncs hem demanat la numeració inexistent, per tant, des de la part de dalt fins a la part de baix, mira des del 46, perdó, des del 38 fins al 72, o 70. Per tant, el carrer encara no està clar si tindrà la projecció, però és possible que tingui només pujada i es puguin aparcar els cotxes al cantó, pujant al cantó dret, i l'entrada a les cases serà pel cantó esquerre. Per tant, la numeració que hem demanat és per això, per les cases noves que s'estan fent.
Molt bé. Volen comentar alguna cosa? No? Estem tots d'acord? Molt bé, doncs queda aprovat per unanimitat. Anem al punt 10, que és l'aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal municipal, que té per objecte la creació de dues places d'operària de neteja. Aquesta proposta ve donada pel fet que Caldes sí que tenim dues persones com a personal de neteja propi dins de plantilla, però fins ara hem d'anar fent piruetes amb diferents empreses perquè dues persones evidentment no donen l'abast a netejar tots els equipaments, i ha arribat un moment en el que vam considerar, no sé si vostè també voldrà comentar després, vam considerar que estàvem fent una despesa
extra per lucrar empreses i les persones que estaven treballant, les treballadores al capdavall, acabaven rebent menys de la meitat potser d'aquella despesa que l'Ajuntament estava realitzant, a més amb vives, que també saben que és finalista, vull dir que tampoc ens podia descomptar. Llavors vam arribar a la conclusió de que podíem baixar a l'import la despesa que teníem a capítol 2, que són tots els professionals que ens facturen, per passar a crear unes places a capítol 1 que fos personal propi. No sé si vol comentar alguna altra cosa.
No, jo crec que ho ha dit vostè molt bé, és a dir, el que farem amb aquest canvi és un estalvi important i al mateix temps dotarem en els espais municipals que hi hagi gent suficient per poder fer tot la feina, que de vegades fins i tot quan hi ha èpoques d'estiu que hem de fer vacances, però moltes vegades amb dues persones i la gent addicional es quedava molt curt. El motiu principal és això, és poder disposar de gent directa i amb un estalvi considerable.
Sí? Sí o no?
No.
Sí?
No.
Ja me la...
Hola.
És la idea. Bé, jo en aquest tema no... La veritat és que no tinc clara la nostra posició. M'explicaré. Sobre el tema de si és millor que les persones o serveis es cobreixin amb personal propi o amb empreses externes, diguem-ne que al propi Ajuntament hi ha casos de tota mena. Hi ha serveis que es presten empreses i hi ha serveis que es presten directament. Per tant, el criteri aquest no el tinc molt, en aquest moment no el tenim molt clar. L'altre dia en la comissió informativa se'ns va explicar que, i avui he dit la senyora alcaldessa també, que un dels motius principals és per estalviar-nos diners, perquè s'està fent des de fa un temps, no?
Però no tant com per estalviar-nos diners, sinó perquè potser es pot dignificar més el sou de les persones que treballaran en lloc de donar una empresa.
No estic d'acord. Per què? Perquè la sensació que tenim és que últimament s'han fet contractes amb empreses de neteja per 3 mesos, oi que sí? De 3 mesos en 3 mesos. I això obliga, m'imagino, que els preus també siguin diferents que si es fes una única contractació per bastant de temps, com s'havia fet o com estava fet abans. Insisteixo que és un dubte, que no tenim les idees clares al respecte, perquè no tenim les dades necessàries. No sé si és millor externalitzar el servei, sempre i quan es donin les condicions que diu la senyora alcaldessa, estic d'acord, és a dir, amb una remuneració adequada i tal, i fent-ho a través d'una contractació a llarg termini, no una contractació de 3 mesos en 3 mesos, i que per tant els números siguin més adequats, o si és millor fer aquesta qüestió. Com que entenem que avui l'única cosa que es fa és iniciar un procediment i que per tant després vindran més detalls, i nosaltres avui ens abstindrem perquè no tenim conceptes clars, segurament si ens ho expliquem i expliquem més bé potser podrem tenir els idees més clars, però d'entrada com a mínim volia plantejar així aquest dubte.
Pensi que no tenim llibertat de decidir quant de temps o quin import, perquè la llei de contractes ho marca. Llavors, quan hi ha... Sí, per això, quan doncs, ja hi ha un personal que s'ha acostumat a un espai que ja coneix, doncs llavors hem d'acabar aquell de contractació, començar-ne un altre...
Però de la mateixa manera que l'Ajuntament de Caldes té contractat el servei de dinamització juvenil per Rialbo, té contractat l'escola Bressol, la Rosa, no sé si s'acorreixen de l'assistència jurídica o no sé, totes aquestes coses que són contractes més o menys llarga durada i de cop i 50 anys, sinó que en un termini que probablement permetrien que els costos fossin nosaltres, que no pas si es fa de 3 mesos en 3 mesos i en caràcter d'urgències i coses d'aquestes, que és el que sembla que últimament s'està fent. Per això, d'aquí va comptar.
Sí, tres mesos ha estat ara, aquests últims temps, per esperar a tornar a fer concurs, tornar a convocar...
Exacte. Sí, sí, d'acord. Per això dic que ja estarem.
Val, doncs llavors, si ens sembla, passem a votar.
Nosaltres ens abstindrem de moment, a veure com acaba fluint tot això.
D'acord. Per tant, quedarà aprovat per 8 vots a favor, 5 d'Esquerra Republicana, 3 de PSC, amb l'abstenció de Gent d'Estrat i 2 abstencions de Junts per Caldes. I passem al punt 11, que és l'increment salarial del 0,30%. És un increment que ja en vam parlar en un altre ple, que ja a principis d'any es va fer un increment al personal tant funcionari com laboral, i quedava pendent el que anava vinculat a que el producte interior brut, el PIB, doncs assolís un 2,5%. Des del moment que això és així, doncs s'apujarà, es podia pujar un 0,25% en el personal de la casa, que podia incrementar-se fins al 0,30 si l'Ajuntament tenia una situació de superàvit, donat que també fa molt de temps que els salaris no s'han apujat, doncs hem cregut convenient a pujar-ho al 0,30%, i és el té efectes des de l'1 de juliol. També aclarir que aquest augment és només per personal funcionari i laboral, que els càrrecs electes no tenen aquest augment. Volen comentar alguna cosa? No? Doncs si els sembla, passem a votar. Gent d'Estrac.
Nosaltres votarem a favor.
A favor.
Votarem a favor.
Sí. Molt bé, doncs llavors queda aprovat per unanimitat. El punt 12, que és una moció sobre pobresa energètica, que hem entrat conjuntament Junts per Caldes i Esquerra Republicana.
Proposen pel ple ordinari el debat i votació del següent. Moció en suport a la llei 24/2015 i en contra del tall de subministrament que s'envies en deute. Recentment, Endesa i altres companyies elèctriques han enviat cartes a alguns ajuntaments catalans on amenacen amb la intenció d'incomplir amb la llei 24/2015 i tallar subministrament a les persones establides amb informes de vulnerabilitat que tinguin deutes de consum, i les administracions públiques no paguen el 50% del cost d'aquest deute abans de l'1 d'octubre. La llei 24/15, coneguda com una llei d'habitatge, va ser fruit d'una iniciativa legislativa popular, la ILP, impulsada per un grup promotor format per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, l'Aliança contra la Pobresa Energètica i l'Observatori DES. Va ser aprovada per unanimitat el 23 de juny de 2015. Gràcies a aquesta llei s'ha impedit més de 63.000 talls elèctrics. Al gener de 2017, el Govern de la Generalitat de Catalunya va promoure un front institucional amb les associacions municipalistes, les diputacions i l'Ajuntament de Barcelona, situant un conveni marc a les companyies que aquestes no van voler signar. No tolerarem l'amenaça de privar d'un dret bàsic a les persones més vulnerables d'aquest país. Les empreses que es lucren amb els serveis elementals com la llum, l'aigua o el gas han d'assumir el compliment de la legalitat vigent a Catalunya, que protegeix els drets energètics de les persones en situació de vulnerabilitat. I per garantir-ho, hem d'utilitzar totes les eines al nostre abast, al costat dels agents i moviments socials, al món local i al Govern de la Generalitat, per aconseguir que totes les persones, i en especialment les més vulnerables, tinguin el subministrament energètic que garanteixi una vida digna. Davant d'aquesta amenaça, creiem que s'ha de manifestar el compromís inequívoc amb la lluita per garantir drets bàsics per una vida digna, com els de l'energia i l'habitatge. Per tots aquests motius, els grups principals de Junts per Caldes i Esquerra Republicana de Catalunya proposen al ple de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac l'aprovació dels següents acords. Primer, instar el Govern de la Generalitat a prendre el lideratge polític en la defensa dels drets energètics, especialment dels i les ciutadanes més vulnerables, treballant de manera transversal per fer complir la llei. Segon, defensar fermament la llei 24/2015, una llei fruit d'una iniciativa legislativa popular que va ser aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya i que és una de les més avançades del món. Tercer, exigir la condonació del deute acumulat per les persones protegides per la llei 24/2015 des de l'any 2015. Instar a totes les administracions competents a utilitzar les vies sancionadores de manera contundent en cas que les subministradores elèctriques realitzin talls a llars no permesos per la llei 24/2015. A Caldes d'Estrac, 26 de setembre de 2019.
Sí, això ho heu afegit aquí, eh?
Això ho hem de dir.
De la condonació ho heu afegit?
Sí, condonació del deute acumulat. Però
ho heu afegit de les empreses?
Condonació del deute acumulat.
Però ho heu afegit de les empreses?
No, de les empreses.
Aquí ho has dit,
de les empreses. És que llavors falta un que, cinquè amor.
Sí, no, no, en el tercer vam fer una esmena, el que passa que no sé per què tenim aquesta...
Aquí,
no sé per què
tenim aquesta,
que és exigir la condonació del deute acumulat per part de les empreses subministradores, perquè si no poden exigir que sigui els mateixos ajuntaments els que condonin aquest deute quan les empreses subministradores han seguit tenint tots els beneficis del món, tot i no acceptar aquesta reducció.
Sí,
aquesta
reducció. És correcte.
Jo primer de parlar jo.
Sí, sí, un moment, que la, si la regidora els hi aclarirà també quatre aspectes d'aquesta moció.
Sí, perquè hem quedat que llegia... Això va bé. Pa dónde?
Sí,
clar. Sí, que havíem quedat que llegiria la regidora del PDeCAT i jo com a regidora de serveis... De Junts per Caldes. I jo com a regidora de serveis socials volia fer uns apunts. Tot això ve que al principi, bueno, aquest agost vam rebre quasi tots els ajuntaments van rebre una carta d'Endesa demanant que els municipis es fessin càrrec d'aquest deute d'aquestes famílies vulnerables. L'alcaldessa i jo mateixa ens van convocar en una reunió que va tenir lloc a Terrassa amb diferents alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores de serveis socials per comentar això, perquè evidentment no estàvem d'acord amb tot el que s'estava fent i perquè s'estava incomplint una llei que, com bé ha explicat l'Elisabet, doncs no s'estava complint. Dir que a Caldetes no hem rebut aquesta carta, tot i així evidentment doncs creiem que s'ha de donar recolzament a aquesta moció per tots els ajuntaments que sí que estan patint aquestes amenaces de les companyies de subministre, i que no hem rebut aquesta carta també perquè des de serveis socials fem una feina sobretot molt de prevenció. També dic que en un poble tan petit com Caldetes és més fàcil de poder contribuir a que això no arribi, que no llegui la sangre al riu, no? Que dic jo, mitjançant els plans de treball amb les famílies, doncs treballem justament per no arribar a generar un deute. També s'ha de dir que des de l'agost també estem adherits amb el Consell Comarcal a l'OIAVE, que és l'oficina itinerant d'atenció a la vulnerabilitat energètica, que té 11 punts a la comarca, un d'ells és Caldetes, i que, bueno, que té dues vessants, que una és impulsar actuacions a les llars que contribueixen a que siguin més eficients energèticament, i l'altra és defensar els drets de les persones davant de les companyies energètiques. La OIAVI realment ha sigut un recolzament pels serveis socials perquè, bueno, aquest és un fet, el tema de la vulnerabilització energètica és un fet que fa ofegar les famílies, no? I per tant, tant des de l'Ajuntament com des del Consell Comarcal treballem conjuntament, doncs, perquè això no passi. Justament per això aquí a Caldetes hem tingut la sort, arrel de la bona feina feta, perquè no arribar a rebre aquesta carta, perquè hem intentat no generar aquest deute. Després no sé si hi ha algun...
Sí, en Joan,
no sé si va bé aquest Joan. Passa. Sí? Sí, sí que va bé.
Sí, donant que la moció que es presenta és molt similar a com el nostre grup polític ha presentat a altres ajuntaments, demanaríem que siguem incorporats per votar favorablement en aquesta moció.
Sí, per adherir-se, no entenc?
Sí, sí,
per adherir-se, no?
Al seu moment li van dir, no, com no per entrar-la ja conjuntament. No havíem... Val. Se'n recorden? Al seu moment els hi van dir a nada.
Sí, sí, sí.
Bé, jo lamento discrepar una mica de tot aquesta sensació de felicitat. Aquesta moció està molt bé, però a mi em fa la sensació que és passat. O sigui, ja ha passat el seu temps. Aquesta moció es va presentar i es va aprovar a molts ajuntaments de Catalunya, bastants, al mes de finals d'agost. I jo volia dir, i ara ho dic la regidora de Serveis Socials, el tema aquest de la reunió d'alcaldes i alcaldesses que hi va haver-hi a Terrassa, i després d'això, és a dir, després de rebre les cartes, ja hi ha hagut reaccions. És a dir, la carta que enviaven d'ESA, per exemple, deia que es havien de tallar o es tallarien l'amenaça de 1 d'octubre, estem a 28 d'octubre, això ja ha passat. A partir de la reunió aquesta de Terrassa, si no estic molt informat, i de fet ho tinc aquí, no ho estic, perquè ho tinc aquí al davant, doncs la Generalitat i els ajuntaments van enviar un escrit a Endesa reclamant que fos Endesa qui es fes càrrec de la totalitat del deute i, evidentment, demanant una cosa que la moció que es presenta avui aquí no sé per què no hi és, que era el primer punt, que deia rebutjar i demanar a Endesa que retiri les cartes. Esclar, si considerem que Caldes no l'enviada potser de la falta, però en qualsevol cas l'acord genèric...
No és que ho considerem, és que si mira el registre veurà que no...
No. Considerem que no hi ha la moció, vull dir, no, cuidado. Llavors, després d'això, el que he pogut informar doncs és que ja hi ha hagut altres actuacions, no? Fa poc. Bueno, jo diria que lamento una mica discrepar del que diu el regidor del Partit Socialista, perquè de la Diputació de Barcelona, on es va també portar aquesta moció, la presidenta de la Diputació va demanar que el 50% fos d'Endesa i el 50% fos a càrrec de la Generalitat. O sigui que el PSC, segons qui, no hi ha una posició unànime. Per tant, haguéssim pogut dubte al respecte. I després el que em sembla més important és que el mes d'octubre el conseller de Treball i Afers Socials, el Shakir Homrani i la Maria Àngels Jacobs, conseller d'Empresa i Coneixement, han comparegut en el Parlament de Catalunya i han exposat el seu paper. Vull dir que no sé si és procedent ara que l'Ajuntament de Caldes digui instar el govern a fer a liderar. Potser ja diria que és una mica desfassada, eh? Llavors, a veure... Bueno, nosaltres també votarem a favor perquè no sigui dit que estem en contra que això funcioni, però diria que potser el redactat s'hauria de millorar una mica i adaptar-lo a la situació actual i no la de fa dos mesos.
No, això... Jo... No, que arribi el micro. Ui, ja està, no estem. Bueno, primer de tot dir que aquesta carta que nosaltres no vam rebre es va rebre a principis d'agost, per això va haver-hi tant de rebombori. Nosaltres, és un tema de posicionament polític, nosaltres no hem pogut presentar-ho en un ple fins ara perquè els plens es fan quan es fan i crec que mai és tard per demanar que es compleixi una llei que és justament una que vulnera els drets fonamentals i més amb persones vulnerables, no? Vull dir, no sé si tens alguna cosa.
Jo faria alguna part del redactat, no aquesta concretament.
La Bet.
Jo he dit que estava a favor, per això he dit que estava a favor.
Simplement volia comentar a les companyes de l'Estat que com que la comissió, com la promoció, ja li van comentar que aquest tractat de la moció si s'hauria de tenir, com que entre tots el que podem fer és millorar les coses, doncs si per propera vegada podem millorar el redactat i es pot millorar, doncs, hauria estat fantàstic,
Doncs, d'acord. Nosaltres no ens adherim a la proposta, nosaltres votem a favor.
Molt bé, doncs entenc que la moció queda aprovada per unanimitat. I anem a la part de control, al punt 13, que és la dissolució del Consorci de Comunicació Local. Li passo la paraula al regidor de Cultura. Doncs llavors, a veure, hem de
Simplement és ratificar una dissolució que ja ve donada. El Consell General del Consorci de Comunicació Local doncs van dissoldre'l, i això va ser el 2000, estem parlant del 2016. Amb l'assistència de... Sí. Ho vam aprovar en un ple.
Això és la ràdio, això?
No.
Pot ser que sigui la ràdio, la freqüència de ràdio? No.
No, és una altra. Total, que ho vam... Això simplement es tracta de ratificar, però que nosaltres tampoc no ho hem ni decidit. Vull dir que es va dissoldre aquest consorci i com que nosaltres en formàvem part, doncs ratifiquem aquesta dissolució, donem compte. No hem de votar ni res, és donar compte. No, no, és donar compte. Però digui, sí.
No, home, que estan a la part de control, per això deia que no havia de ser aquesta part.
Però aquesta part és de donarem compte també d'un decret d'alcaldia.
Això no es considera control, em sembla, sinó que són resolucions de l'alcaldia, donar compte, no sé què. Però és igual, escolta, com li fot, el nom que li vulgueu donar. En qualsevol cas, veiem que l'acord de dissolució d'aquest Consell és el 26 de març del 2015, o sigui, anem una mica retardats.
Però va ser, potser més, que ens hi ha de poder, ja,
doncs ja està, donem compte, d'acord? Anem al punt 14, que és també donar compte d'una delegació d'alcaldia. Sí, que va ser una delegació d'alcaldia que va tenir lloc del 26 d'agost a l'1 de setembre, l'última setmana d'agost, i que va ser el primer tinent d'alcalde, doncs, el que va assumir les funcions d'alcaldia. També, simplement és donar compte d'aquest decret.
Per què donem compte d'aquest i no de tots?
Perquè ho sàpiguen, com ho vaig anar una setmana.
Per què d'aquest i no dels altres?
Perquè sembla ser que les delegacions d'alcaldia no ho fèiem de donar compte en els plens, però sembla ser que sí, doncs ens han suggerit que ho hem de fer i per tant ho fem.
El reglament diu que això substitueix per passar-nos còpies.
Sí, al principi es donava compte dels decrets, després com que vostès ja tenen accés a tots els decrets i el llibre de decrets. Val, doncs ara passem a precs i preguntes, comencem amb precs i preguntes dels grups municipals. No sé si vostès per escrit no, però si en tindran un prec, com em quedarà.
Primera les que...
Sí, sí, començarem per les escrites. Senyor Batlle, mirem si n'hi ha més de 6, eh? Ha fet moltes preguntes.
He fet dues mocions i 4 i 5 preguntes. Sí. Està dintre dels límits.
Vinga, doncs, comencem.
Per on te comença?
Per on vostè vulgui.
Per mocions, per les mocions.
Com vulgui. És indiferent.
Mocions,
si no dic que mocions. Sí, són com uns acords, són mocions.
Pues
jo no vull. Comencem per aquí, si vol.
Jo no
l'he vist, no? No hi és, no sé per què no surt.
És com un prec, no? Un prec, clar, és com un prec.
Sí,
és un prec.
Sí.
És un prec. Demano que s'aprovi. És un prec.
Vinga.
Bueno, sé quina fórmula té.
Prec. Sí, sí, igual.
Un prec. La moció és un prec.
Hi ha prec i preguntes?
Sí. Estem a la part de control, que el reglament diu mocions, precs i preguntes.
El 24 d'octubre.
És que jo no l'he vist, com t'ho dic?
És
que no està la documentació, eh?
És que no, tenim
és que no està la documentació,
no
està
això.
No, clar, és que no està, no ho hem rebut.
És precs i preguntes.
Sí, val, doncs estem a precs i preguntes. Ho plantejarem com un prec, diguéssim. No? Algú que demana que es faci... Que se... No? És el mateix.
No es votarà pas, sí,
no acabo d'acollir-ho, però a veure, des de tota la vida, també, jo també quan vaig ser regidor i alcalde, també, els grups polítics, 5 dies abans del ple, presenten les seves mocions, jo n'he presentat dues. O sigui, clar, vaig entrar per registre, si han arribat o no els altres grups, no ho sé. Però són dues propostes d'acord, dues mocions, i a més, segons el ROM, que preveu que es vulgui presentar 6 preguntes i 6 prems, jo he presentat 5 preguntes per escrit.
Doncs, senyor Batlle, mirarem, que, perquè potser és perquè si ho va entrar el 24 no són aquests 5 dies i llavors ja s'ha considerat com per la...
No, perdona, les mocions,
canviat.
No ho ha dit vostè.
És que es redacta inclús en el mateix ple.
Ah, si pensava que vostè deia això dels 5 dies i dic, no, potser va en relació.
Dic 5 dies perquè m'ha semblat
per
veure aquella cosa que van dir i quan
m'ho traixen.
Són 4,
jo penso
que
és que
l'1 4 no hi és. Aquesta proposta d'acord de compromís de convocar durant el primer trimestre, és això?
Sí. Aquesta és una, sí. Una que és per la proposta de crear una comissió de comunicació i una altra que és aquesta que acaba de dir el senyor Miquel González. Sí?
Sí, sí, som-hi. Després ja veurem la forma, vull dir, però la qüestió és que vostè exposarà un tema que veurem doncs, què fem.
Doncs, d'acord amb el reglament, article tal igual, el que correspon, fem la segona exposició de motius. La transparència, esclar, ja sé que està, però, bueno, ja anem a dir. La transparència de la comunicació fiable i veraç ha de presidir el funcionament de qualsevol administració pública. Sembla que són unes premisses sobre les quals la democràcia tothom hi està d'acord. En el cas concret de l'Ajuntament de Caldes, malgrat s'hagi avançat en els darrers anys, encara queda feina per fer. Ara, aprofitant l'inici del nou mandat, podria ser el moment oportú per consolidar-les. També com a solució a les divergències que ja han sorgit i segurament poden tornar a sorgir en tot el tractament informatiu que des dels mitjans de comunicació municipal es dona a l'activitat política i institucional de l'Ajuntament i dels grups polítics que el proposen i que s'ha fet palès en la notícia publicada sobre el darrer ple municipal ordinari del 22 de juliol de 2019 en el qual s'ha obviat una bona part del seu contingut, la corresponent a la part de control del govern que es va articular en forma de preguntes dels grups municipals que no governen i les seves corresponents respostes per part del govern municipal, tal com consta, i ara ho hem pogut veure, a l'acte de la sessió. És amb la finalitat d'evitar possibles noves discrepàncies i normalitzar d'una vegada per totes la política informativa de l'Ajuntament que exposem. Que fa poc, la Facultat de Ciències de Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona i el Col·legi de Periodistes de Catalunya van elaborar un decàleg de bones pràctiques de la comunicació pública local, els punts principals dels quals són els següents. 1. Han d'actuar com a elements cohesionadors del municipi. 2. Han d'informar d'una manera veraç, plural i transparent, donant compte de la gestió que fa l'equip de govern per mostrar les diferents sensibilitats polítiques. A la crònica del ple municipal han d'explicar les propostes d'actuació, reflectir els punts de vista dels grups polítics i les votacions emeses. 3. Han de ser un referent informatiu per a la ciutadania. 4. Han de fomentar el debat públic per a la participació democràtica. Han de donar tractament periodístic professional a les informacions i han d'inserir espais d'opinió dels càrrecs, dels grups polítics, de tècnics i de representants de les entitats o de les persones que hi vulguin intervenir. L'editorial ha de reflectir l'opinió de la publicació i no ha d'estar signat per l'alcalde o l'alcaldessa. En els mitjans audiovisuals s'ha de fomentar tertúlies i programes de debat plurals. 5. Han de promoure les activitats de la societat civil i l'associacionisme. 6. Han d'evitar el partidisme i la manca de professionalitat, mitjançant un tractament contrastat de les principals informacions donant veu als protagonistes. 7. Han de despertar l'interès del ciutadà. 8. Han d'estar dotats dels recursos humans i temes necessaris. 9. Han de funcionar a través dels òrgans de gestió participatius. 10. S'han d'ajustar a les possibilitats econòmiques de cada municipi. Igualment, les memòries d'actuació dels síndics de greuges de Catalunya dels anys 2013 i 2014 consten diferents observacions sobre actuacions seves relacionades amb conflictes entre grups municipals de diversos ajuntaments sobre aspectes relacionats amb la comunicació pública municipal. Els exercicis són els següents. Els mitjans de comunicació de titularitat municipal han de reflectir no només l'activitat institucional i l'opinió de l'equip de govern, sinó també amb els grups polítics de representació del municipi. Això contribueix a construir una opinió pública informada i facilita als ciutadans la tasca de discernir entre les diferents alternatives en qüestions que afecten la vida municipal. És difícil destriar de manera neutra allò que es considera informació del que es considera opinió, i és que en l'àmbit de la gestió de les coses públiques el dret del ciutadà a ser informat inclou no només la descripció dels esdeveniments municipals, sinó també la valoració que puguin fer els diferents grups polítics. Cal assegurar la presència dels regidors i dels grups municipals en els mitjans de comunicació municipals, tenint en compte que aquesta presència incorpora tant el dret d'informar de manera neutra, si és possible, com el dret a la lliure circulació i transmissió d'idees, pensaments i opinions sobre els temes d'interès. Quan un ajuntament acorda disposar de mitjans de comunicació públics, L'accés a aquest mitjans ha d'estar garantit per la totalitat dels grups municipals, sense que importi el suport que aquests es manifestin. Per la qual cosa també s'ha d'assegurar l'accés al web municipal. També a l'Ajuntament de Caldes, aquest dret a la participació i a l'accés de tots els grups polítics als mitjans de comunicació municipal es va reconèixer per part dels tres grups, dels quatre que avui conformen el curs històric, quan van arribar a sengles acords per a garantir, i això és entre cometes, garantir una relació òptima de treball i fluïdesa entre el govern, llavors Catiu, i els respectius grups, Esquerra Republicana i PSC, llavors a l'oposició. Signats pels seus representants Joaquim Arnó i Rosa Pou el 12 de juny de 2015 i Joaquim Arnó i Joan Baró el 10 de juliol de 2015, el punt 5è del qual establien el següent en relació a la política de comunicació municipal. Revisió o redacció d'un protocol de comunicació i una comissió de comunicació. A la revista municipal, a les notícies de projectes polítics, hi haurà la inclusió d'un espai perquè les diferents forces polítiques representades a l'Ajuntament puguin donar la seva opinió i no es faci només des del govern municipal. Donar accés als diferents grups polítics de les dades d'una nova publicació de la portada abans que es publiqui, perquè es puguin fer els comentaris. Amb la finalitat de no demorar accés a la seva publicació, la resposta haurà de ser efectiva en un màxim de 5 dies naturals. En cas de no contestar, s'entendrà acceptat el redactat. Aquesta comissió redactarà el reglament d'ús que caldrà aprovar pel ple amb majoria qualificada dels membres del Consell Històric abans d'entrar en funcionament. I no només això, sinó que a conseqüència d'aquests pactes, el ple municipal del 10 d'agost de 2015 va aprovar per unanimitat la constitució de 9 consells sectorials de participació, un dels quals era precisament la comissió de redacció de la revista apuntada, que val a dir no s'ha posat en funcionament, com tampoc els altres consells. Per això, el grup municipal de Gent Estrany formula la següent proposta: crear immediatament la comissió de comunicació de l'Ajuntament, integrada per un representant de cada grup municipal, que tindrà una visió única en un termini no superior als 30 dies a comptar des de l'adopció d'aquest acord, per redactar un protocol o reglament d'ús dels mitjans de comunicació municipals, que tingui en compte tots els preceptes citats en l'exposició de motius d'aquesta proposta i amb l'objectiu que aquest reglament sigui aprovat pel ple i pugui entrar en funcionament a principis de l'any 2020. Al mateix temps, ja des d'aquest moment, aquesta comissió actuarà com a consell de redacció de la revista portada del govern municipal i de les xarxes socials municipals, dotant-se del procediment d'actuació que tingui en compte i segueixi els continguts dels acords signats el 2015 per Junts, per Caldes, Esquerra Republicana i el PSC. No obstant, el ple, en superior criteri, acordarà el dret de guia més comú.
Tot això
és diguéssim, l'exposició. Jo voldria afegir que la idea nostra de presentar aquesta proposta és perquè, doncs, en la mesura del possible, hi hagi entesa, hi hagi acord, hi hagi consens i siguem capaços d'establir una comissió formada per tots els grups polítics a la qual es discuteixi i es formalitzi. Jo ja li he dit el nom de protocol de comunicació, però, com he dit abans, doncs el nom que vulgueu, però que d'alguna manera doncs, quedin fixats els preceptes pels quals s'ha de regir la comunicació dels mitjans públics de l'Ajuntament de Caldes. I en aquest sentit no em semblaria malament, i per fet per això ho proposem, que els acords que els altres grups, o sigui vosaltres, vau signar el 2015 fossin d'aplicació, senzillament, perquè sembla que eren bastant correctes.
Bé, jo li diré, ho prenc com un prec, per tant ho estudiarem. Hi ha parts que crec, és cert que vam signar el 2015 i no es va arribar a fer, que ara ho entenc, perquè hi ha coses que no és operatiu, vull dir, si tots anem fent esmenes, anem dient pel text i tot, perquè nosaltres també ho deixem molt en mans de la persona que porta comunicació, però sí que hi ha punts molt interessants, com el que segons a quines notícies es pugui copsar doncs, la idea de tots els grups, i penso que val la pena que entre tots ho mirem i puguem trobar la manera de fer-ho. Per tant, ho reservem, com agafem la idea i en parlem tots plegats.
Bueno, és que amb això que avui hem canviat tots els noms, allò és una proposta d'acord, i és perquè estem d'acord o estem d'acord, i votem o no votem, és una proposta perquè sigui votada.
Però és que no està...
Si el que m'està dient és, allò entraràs, deixem pel proper ple, el parlem un altre dia, sembla bé, és a dir, no podem per què discutir el calendari. Si han estat no sé quants anys sense aquesta comissió, podem estar-hi un mes més, sí. Però en qualsevol cas sí que em sembla molt important que s'acordi. I si no, li pensem en aquest exemple de la notícia del ple passat, no? En el qual doncs, només es van publicar en el web de l'Ajuntament i en la revista portada, diguéssim, la part del ple que feia referència als acords, diguem-ne, de gestió. Mentre que la part del ple que feia referència a les preguntes que van presentar els grups que no estem en el govern, ni se va esmentar. I en destrany va presentar un escrit de queixa. Val a dir que en aquest escrit demanava dues verificacions, una s'ha produït, o sigui, en aquest sentit, bé, i dues, l'altra no s'ha produït perquè em sembla que hi ha una diferència de criteri important. A nosaltres ens va dir que el criteri de l'equip de govern era que quan no hi havia un acord això no s'havia de publicar. Llavors això senzillament ho discrepem. Pensem que, per exemple, l'últim ple, i si mirem l'acta aquesta que ens han enviat avui o abans de poi, van estar molt més temps amb les preguntes i amb el debat sobre les preguntes que no pas amb els altres temes. Sembla que si no estem parlant d'una informació veraç i completa, això s'ha d'incloure. Ja no poso a qualificar el redactat, si està més ben redactat o menys, això sí que jo ja entenc que és més interpretatiu. I per tant, a alguns el que es digui ens pot semblar bé i a altres ens pot semblar malament. Però com a mínim, esmentar-ho. Sembla que la notícia del ple ha d'incloure tot el que passa en el ple, no només una part. I per això presentem la pregunta i per això la proposta d'acord i la presentem en aquest format i no entrem en discussions i en desqualificacions i acusacions de que si vosaltres feu, si ens heu de fer, si manipulem, si no manipulem. No. Parlem-ne, posem-nos d'acord i si decidim entre tots que ha de ser d'una determinada manera, doncs fem-ho. Perquè, escolti'm, vostè ha dit que hi ha coses que no es poden fer. Jo també entenc aquest acord que es va signar vostè el 2015, que era un acord per facilitar l'alcaldia de la generalista diputada Junts per Catalunya en aquest moment. Al cap de poc temps va haver-hi un canvi de sentit i els que estaven al govern estan a l'oposició i al revés, i això deixarà el tema sumort. Però recordo que els partits que avui governen eren els bastant, diguem-ho així, feligerats en aquest tema. I de fet, el redactat aquest és la proposta, recordo, dels grups que ara estan governant. Per tant, escolteu, si diem que s'ha de deixar sobre la taula, doncs ho deixem sobre la taula. Però, en qualsevol cas, a la pròxima.
Sí, no és que ho deixem sobre la taula, és que en parlem i en parlem tots plegats i busquem les maneres perquè és un document dens, vull dir que no és una pregunta concreta, no és una pregunta que dius mira, i això, vull dir, crec que és per estudiar-ho i fer-ho bé, no?
Sí. Doncs... Hi ha una comissió per parlar-li i decidir-ho fer-ho.
Doncs segueixi, no, que sí, que sí.
No
votem.
Un ple extraordinari. Una altra. Tampoc votarem ni res.
No ho entenc.
Proposta d'acord amb un punt.
No, és que no s'ha de votar.
Escolta'm si les mocions en aquest ple de l'Ajuntament de Caldes d'ara, del mandat anterior de tot el 20 arreu, fins i tot es fan a vegades en la mateixa sessió. S'escriuen en la mateixa sessió i s'acorden, o no. És a dir, no digueu que és un tema de calendari perquè no és aquest el cas. I les preguntes estan presentades dintre del termini. Les preguntes sí que són. Les preguntes resposta. Les propostes d'acord, com totes les que s'han presentat en aquesta casa des de fa molts anys, també estan dintre de 4 o 5 dies abans, més o menys. I la raó per presentar les 4 o 5 dies abans i no abans és perquè les circumstàncies han anat com s'han anat, perquè les respostes que hem rebut i el que explicarem ara sobre la següent han sigut abans.
Senyor Vallé, jo crec que s'ha interpretat tal com a nosaltres ens ha arribat i on està en quin lloc de l'ordre del dia està com un prec. Sap què li vull dir? Com un prec que vostè fa. No com una moció
per debatre
i proposta d'acord amb pam, d'acord amb el preu el ROM, article 106, apartat 1, article 110.4, perquè sigui debatuda i si s'escau aprovada dins de la part de control de la sessió ordinària.
Clar, és que en la comissió informativa vam parlar de, en la comissió informativa vam parlar de les mocions i llavors ja les vam introduir i m'imagino que per això han quedat en una altra part de, si, de, si convé en el proper ple parlem-ne a la comissió informativa i així ens assegurem que entra en forma de moció.
Clar.
Si li sembla. Al capdavall el que haguem de decidir serà el mateix.
Sí, sí, per això, perquè no vull tenir una discussió formal sobre el tema. Jo el que demano és que hi hagi una comissió de comunicació, tonto. Però ho dic amb la fórmula que creieu convenient per evitar-nos problemes tots a partir d'ara.
Per què? Perquè
clar, quin és el que s'ha d'informar. I ja està.
Ho aclarirem, ho aclarirem.
Vale. Un segon, va.
Sí, 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 sí.
Doncs una altra proposta d'acord de compromís de convocar durant la primera trimestre de 2020 la licitació del Servei de Prevenció d'Accidents, Vigilància i Salvament i Socorrisme als Platges de Caldes d'Estrac, transformada en fred. Exposició de motius. A l'11 de juny de 2018, l'Ajuntament de Caldes d'Estrac i l'empresa proactiva Serveis Aquàtics van signar el contracte de Servei de Prevenció d'Accidents, Vigilància i Salvament i Socorrisme als Platges de Caldes d'Estrac durant les temporades d'estiu 2018-2019, que entre d'altres qüestions estipulava una retribució anual de 29.326 euros i una durada de 2 anys, susceptible de ser ampliats a 4 mitjançant 2 pròrrogues successives d'un any cadascuna. El contracte establia que seria l'Ajuntament qui posaria a disposició del servei un mòdul de suport de la platja dels Tres Micos segons les característiques que fixa a nivell general de la població de Barcelona i que l'empresa aportaria una embarcació de salvament o moto aquàtica amb llitera equipada amb el material necessari per aportar a terme una intervenció immediata i que escriuria 3 socorristes aquàtics i un socorrista bàsic al servei entre altres condicions. Durant la temporada d'estiu 2019 s'ha pogut constatar que ni el mòdul facilitat per l'Ajuntament s'ajusta a les condicions que fixa la Diputació, ni l'empresa ha mantingut a disposició l'embarcació ni ha destinat el personal compromès. El mòdul, que dista molt de respondre als cànons establerts per la Diputació, en lloc de l'Ajuntament o l'empresa Coestar, serveis costes GCL, del mateix grup que proactiva per un import de 2.834 euros i vehicles. Mentre que l'embarcació de salvament s'ha dit que l'empresa la repartia alhora entre les platges de 3 municipis, Caldes, Sant Vicenç i Arenys, però també s'ha escoltat que en realitat aquest repartiment era molt més ampli i arribant fins a les platges de Calella. Mentre que el personal que ha treballat a les platges caldenques sempre ha estat com a màxim de 3 socorristes comandats, això sí, per un altre que exercia com a coordinador i enllaç amb l'Ajuntament, que pel que se sap, repartia el seu temps i dedicació com a mínim entre els 3 ajuntaments citats, entre els 3 municipis anteriorment citats. El grup municipal de gent d'Estrac va denunciar aquestes irregularitats a la sessió plenària del 22 de juliol, rebent resposta per part del govern en el sentit que es procuraria resoldre-les. Més avançat l'estiu, durant els mesos d'agost i setembre, gent d'Estrac va reiterar les seves peticions de normalitzar el servei i d'obligar l'empresa a complir amb les seves obligacions contractuals, mitjançant escrits dirigits a l'alcaldia i a la regidoria responsable, que sapiguem no han generat cap reacció perceptible i de fet no han merescut ni resposta. La posició de gent d'Estrac no venia motivada pel que fàcilment era observable l'incompliment del contracte, sinó pel que aquest incompliment significava de posar en risc de la seguretat de les persones. Per sort, durant els 3 mesos que ha durat, 21 de juny al 26 de setembre, no s'ha hagut de rescatar ni evacuar ningú, en contrast amb altres platges catalanes on sí que ha fet falta i, per tant, la temporada de Caldes s'ha tancat sense cap incident remarcable. 122 persones ateses per qüestions menors durant 97 dies que ha durat el servei, segons explica la pròpia empresa proactiva el seu informe de gestió que recentment ha presentat. A la vista d'aquesta situació d'irregularitats manifestes i tenint en compte que la possibilitat de prorrogar la contractació que es preveu en el contracte, pensem que s'ha de descartar. Primer, per raó dels incompliments detectats. I segon, perquè la pròpia empresa hi ha renunciat explícitament, registre d'entrada 405 de 25/9/2019, cal que l'Ajuntament es plantegi de cara als col·lectius una nova licitació del servei, que pensem que caldria aprofitar per resoldre les problemàtiques que s'han evidenciat durant aquests darrers 3 anys. En aquest sentit, cal redactar uns nous plecs de prescripcions que especifiquin i valorin tècnicament i econòmicament totes les necessitats del servei i que estableixin que siguin els licitadors que es presentin els que aportin el seu càrrec al mòdul de suport segons condicions fixades per la Diputació de Barcelona, així com la dotació de personal, 6 com a mínim. 2 per les toretes de vigilància, una a cada platja, una al mòdul, 2 pel servei de ranges assistits i una a la conducció del vehicle de salvament. Si bé totes aquestes són unes consideracions teòriques que s'haurien de concretar en el redactat dels plecs i sobretot en el pla d'actuació que obligatòriament haurà de presentar qui vulgui rebre l'adjudicació del servei. Tot dins d'una contractació que hauria de ser llarga durada, per exemple 2+1+1, com la que hi havia fins ara, per tal que es poguessin fer les corresponents concessions de rendibilitat i equilibri econòmic del servei. És en base a aquestes consideracions que mentre es tracta proposa el ple, o prega el ple, l'adopció dels següents acords. L'Ajuntament de Caldes d'Estrac adopta el compromís de convocar dins del primer trimestre de l'any 2020 la licitació del servei de prevenció d'accidents, vigilància i salvament i socorrisme de les platges de Caldes durant les temporades d'estiu 2020 i 2021, susceptible de ser prorrogat per 2 anys, 1+1, establint com les condicions que figuraran a la plec de condicions que es redactin a la finca, a més de les que ja han servit a les licitacions de 2017 i 2018, les que seran les que seran els licitadors els que hi hauran de portar el mòdul de socors necessari per a prestar el servei que s'ajustarà a les condicions bàsiques establertes per la Diputació de Barcelona a nivell general i que el servei que prestaran inclourà sempre la presència dins del seu àmbit d'un vehicle de salvament o motocuàtica en litera i que la dotació del personal no serà inferior als 6 socorristes teòrics que efectuaran la feina de vigilància, assistència, conducció del vehicle de salvament, servei de banys assistits i tots aquells altres tasques que siguin necessaris pel millor funcionament del servei i que figurin en els plecs per així garantir dins del possible la millor seguretat i assistència de les persones que visitin i es banyin a les platges que acaben d'estar. No obstant, el plec superior criteri que acordarà el que cregui més oportú. Fins i tot, d'octubre, si no es podria.
Senyor Batlle, si això fos una moció, ja li dic ara mateix que la votaria en contra, per una cosa, perquè, primer de tot, l'empresa ha renunciat, si no tinc mal entès, ara el senyor Geus hi podrà explicar, a continuar l'any vinent. Llavors s'hauran de tornar a fer plecs, però vostè sap més bé que jo, potser, que és un procediment en el qual necessitem informes tècnics, informes jurídics, vull dir, jo no li podria assegurar a vostè que anem a complir això que ens demana, perquè haurem de fer el que ens diguin els nostres assessors, tant tècnics com jurídics. Haurem de veure si per llei podem dir que nosaltres posem el... Ai, que ells han de portar el mòdul, haurem de veure diferents aspectes. És per posar-li un exemple, que és el que l'últim que me n'enrecordo de lo que ha dit, perquè ja no veig les lletres. Però que clar, no li podria votar a favor.
No, nosaltres, si nosaltres ho presentem això, estem demanant un compromís de fer-ho, no que sigui això.
Ja és lògic, que el consumís i és que ja l'estat,
no?
Clar, és que ja s'haurà de tornar a licitar perquè...
S'haurà de licitar i llavors què diem? I aprofitem per incloure aquestes 3 o 4
condicions. Doncs quan licites, esclar que sí que es pot mirar diferents criteris com per afavorir...
No, d'alguna manera el que nosaltres proposem, pretenem, per això la presentem ara i no esperem que arribi el dia que es faci la licitació i tal, és perquè hi hagués clara la posició de l'Ajuntament. Primera, per recordar el que acaba amb els últims aconteixements d'aquest estiu. I segon, perquè així ja quedi d'alguna manera establert els criteris bàsics, que després el tècnic ens digui que no sé què i que ha de ser d'una manera determinada, ja adaptarem el que s'ha d'adaptar. Però el que és, diguéssim, més polític, o si més no, diguéssim, de decisió política de l'òrgan de contractació, que és l'Ajuntament de Caldes, com a mínim, estableixi aquests criteris, que tampoc són tants, es tracta de dir el local que sigui el millor possible. A més a més, en el cas nostre ho tenim molt fàcil, perquè ja hi és, no hi ha un lloc per no poder posar dir que els digui, ja hi és, en el mateix, ja hi és en el mateix.
Però no podem utilitzar.
Però bueno, això, entenc això de la licitació, això s'ha de guanyar, no es tracta de...
Sí, sí, no és clar.
No tinc clar això,
Després,
el vehicle de salvament, ja n'hem parlat diverses vegades i amb vostè hem tingut converses així fins i tot informals i ja n'hem dit, però el vehicle de salvament ha d'estar on ha d'estar. Si resulta ser, per sort, no hi ha hagut cap salvament, molt bé, però aquí va dir que no n'ha fet falta. Estupem, perfecte, ojalà sempre siguem així. Però si passa, la moto ha d'estar per si un cas.
No, és que vam fer canviar la moto per una embarcació.
D'acord. Sabem posar una altra partida, una volta, una altra dia, etc. Si jo no dic que no estigués escrit, si ja està escrit, els plecs del seu moment ja ho diu tot això. I després el personal, doncs, home, si em falta 6, doncs que siguin 6, i si són 5, que siguin 5. Però que siguin, que donin el servei que se'ls demana. I si això vol dir que l'Ajuntament, en lloc de pagar 30, de pagar 35, doncs, escolta'm, igual ho ha de pagar, no ho sé. Això serà el que decideixi en el seu moment. O sigui, nosaltres no demanem que es faci la licitació, no demanem que l'Ajuntament es comprometi a fer-ho. I a fer-ho, evidentment, l'any que ve, hi ha pressupost, nou, en fi, tot el que correspon. Val? O sigui, nosaltres demanem el compromís de l'Ajuntament, dels grups municipals, amb això.
El compromís, senyor Batlle, serà...
Sí, sí. Senyor, no, té que seguir el senyor Batlle, sí, amb les preguntes. Doncs vinga, som el senyor Batlle.
No està mal, però segon ple, hi ha una miqueta més i igual puc guanyar la votació. Té marxa unes quants més, aprofitar per votar alguna d'urgència.
Bueno, s'ha de demanar la paraula.
No podem anar.
Okay. És que ha fet no sé quantes preguntes en un mateix.
Sí,
m'acaba de donar la paraula.
Sí, però com que encara no ha començat...
Nosaltres podem, amb educació, que portem una hora aguantant una pregunta, una moció, una proposta, i que tingui 5 o 6 preguntes més de mitja hora més. Però una mica de respecte, tampoc fem dones aquí al ple, perquè això ja va ser una mica unes línies que jo crec que no surti. Jo li he comentat al senyor Arnaud que pensava que era la persona que més s'allargava el món en un ple. Però és que avui està vostè guanyant per goleada, per aconseguir fer què? Perquè a mi ja sabem aquesta hora de pregunta o 30 i pico minuts que porta de propostes que ha aconseguit políticament en aquest poble. Que és el que, quin és l'objectiu polític de tot això? De fer una pregunta d'una filla sencera. Podem fer la pregunta concreta que volem fer o podem fer la proposta concreta que volem fer? Podem discutir la proposta a la base de la proposta o no la podem discutir? Perquè clar, vostè en la base de la proposta pot posar el que vulgui posar, i ha posat el que vulgui posar. Que si el contracte no està bé, que si no sé què, que si no sé quant, però una aportació d'una fotografia o una cosa que dic que asseguri això no he vist. Per tant, està en la cronologia per tirar una proposta endavant. Jo demano una mica de respecte, i si això pensa que s'ha de seguir per aquí, respecte a la ciutadania que ve. Jo demanaria un indicador de temps per cada exposició, perquè clar, no se pot fer una pregunta o una proposta de 30 minuts, s'ha de discutir sobre un tema concret. Estic d'acord que s'ha de fer el que s'ha de fer. Però una proposta en la qual ja està passant en coses que poden passar o que han passat, o si hagués passat o si podria passar, em sembla que tenen 20 minuts, em sembla que és una exageració. Ha repetit 3 vegades el que demana. 3 vegades.
Sí, és que jo... Mira.
Una vegada,
sí que és cert que el temps l'haurem d'establir, però també per una cosa, perquè és possible que la ciutadania també tingui preguntes i al final em fa patir que ja es cansin i marxin. Vull dir que sí que jo també li demanaré concreció. Estem en el primer ple, com aquell qui diu, i per això jo no li dic res i escoltem tots, però crec que tots estem d'acord en que hauríem de concretar una mica més. En el cas de quan faci aquestes mocions o aquests precs. A no ser que entrem en forma de moció, que ho parlem a la comissió informativa i serà llavors diferent. Anem amb les preguntes.
Molt bé. S'accepta el que està dient, evidentment, no estic d'acord amb el que ha dit el senyor Miquel González, en absolut. O sigui, les propostes que hi ha presentat són propostes d'acord, i per tant tenen una màgia mitja igual que moltes de les que es presenten en aquesta casa, sempre, inclús moltes d'aquestes que a vegades s'han presentat i s'han discutit que són genèriques i que venen d'altres llocs i que inclús algú a vegades es descuida de canviar el nom, o sigui que de lliçons sobre emocions, sisplau, no gaire, senyor Miquel. Nosaltres presentem la proposta i exposem els nostres motius. Perquè si només diguéssim la part resolutiva, jo puc fer-ho, i que veiem abans. però no és aquest el cas. Fem un ple cada 4 mesos, hem tardat 3 mesos a fer-lo i hem vingut aquí a portar les nostres propostes, probablement que hem sabut. Molt bé, procurarem fer-les més curtes, excepte, vull dir que potser sí que ens enrotllem una mica massa, però no em digui que no tenim dret a portar aquestes coses ni tenim dret a discutir-les. I escolti, si un dia al ple, doncs que fem un ple cada tant en tant, ens allarguem una mica, doncs què hi farem? Què hi farem? Perquè altres vegades jo he assistit com a públic al ple i he oït el que s'ha trigat i sempre també han sigut qüestions similars. O sigui que d'això no li accepto aquesta correcció. A part d'això, si deixeixo les preguntes o...
Endavant, sí.
Val a dir que una pregunta i la retirem, la pregunta que fa referència al tema d'ensenyament, la retirem, que són els avantatges de coincidir amb el regidor aquí al costat, i hem estat d'acord que en lloc d'exposar ni respondre, tindrem una sentada el dia d'aquests i parlarem. Perquè de fet és el que tenia la proposta, que era disposar d'informació i saber com estan les coses.
Perfecte.
Ja deia que ho tenia preparat, no ho sé, però en qualsevol cas, crec que fins i tot per la naturalesa del tema és millor que en parlem que no pas entrem en la dialèctica de pregunta-resposta.
D'acord.
Vale, llavors, la pregunta que vam entrar ja fa temps és la referida al tema de seguretat i diu, en les darreres setmanes ja intentaré dir que he soltat molt d'un paràgraf, però anem més de pressa. Al cap de setmanes, des de finals d'estiu, més o menys, s'han observat un repunt dels robatoris a vehicles estacionats al carrer de Caldes. Habitualment en horari nocturn i semblaria que buscant els punts foscos del municipi. Les xarxes socials estan plenes de referències al respecte i ja hem llegit que ja hi ha qui parla d'organitzar patrulles de defensa ciutadana per suplir, segons diuen, les deficiències de les administracions responsables. Això està darrere del 9 d'octubre, no és actual. En aquest sentit, recordem les paraules del regidor responsable de Seguretat Ciutadana en el ple del mes de gener de 2019, dient que l'any 2018 Caldes havia mantingut en paràmetres baixos i que de fet s'havia retrocedit en nombre d'actes delictius, però que a principis de l'any es notava un nou increment dels fets denunciats. També recordem que els alcaldes del Maresme van tenir diversos contactes i com a mínim una reunió el 5 de febrer amb el conseller de la Generalitat, senyor Miquel Buch, per tractar aquesta qüestió i per demanar més dotació d'efectius i mitjans als Mossos d'Esquadra, i que aquesta petició, malgrat les afirmacions del conseller, no ha estat prou atesa per diverses circumstàncies. També recordem que el ple del març del 2019 es va aprovar per unanimitat dels grups polítics, Esquerra, PSC i Junts per Catalunya, una moció en què després d'exposar l'alarma social que els robatoris estaven causant i la manca d'efectius policials per fer front, s'instava la posició de la Generalitat per tal d'interrompre la vigilància. Des de llavors que coneguem no hi ha hagut més novetats i fins que, com dèiem, al principi dels preconceptius s'ha produït una tornada de robatoris a vehicles, la prevenció i persecució dels quals esdevé encara més difícil pel fet afegit que, malgrat reiterades peticions a tots els nivells, les càmeres de videovigilància segueixen sense funcionar. I alguns dels espais més afectats pels robatoris, com per exemple el pàrquing fotovoltaic, es mantenen en situació de penombra per mala il·luminació. Sabem que la policia local actua i es manté alerta, però que realment el resultat és insatisfactori. Per tot això, demanem al govern municipal i en concret a l'alcaldia i a la regidoria de Seguretat Ciutadana que expliquin quines accions han endegat per apal·liar tant com sigui possible aquests actes delictius i quines són les seves previsions sobre la qüestió de videovigilància. I en concret, volem saber si s'han incrementat els efectius o la freqüència del patrullatge nocturn de la policia local i saber també fins quan es mantindran les càmeres sense funcionar. També, si hi ha previsió de col·locar-la de nous punts estratègics de Caldes, com per exemple l'estació de Renfe, el pàrquing fotovoltaic, per sota les pèrgoles i no per sobre, com fins ara, i a la Riera. I si hi ha previsió de millorar l'enllumenat públic en els punts on es pot considerar que actualment és insuficient per garantir una mínima seguretat. Finalment, també volem saber si per part del govern municipal s'ha fet arribar alguna queixa o no a petició de la Conselleria d'Interior, i als ajuntaments propers també per afectar per veure si donar per totes entre tots s'aconsegueix protegir millor la seguretat de tothom. Això és la lectura estricta.
Jo, si li sembla bé, com que són diverses preguntes les que hi ha aquí i degut a que estem parlant de temes de seguretat, jo el convido que ens assentem un dia i jo li ensenyo tots els documents que hi ha oficials de la Generalitat. No perquè jo ho hagi dit que hagi baixat, sinó que
que li puc ensenyar perfectament perquè ho vegi i podem discutir els plans que hi ha, que n'hi ha, i el que s'ha fet per millorar, i també dir-li que en quant al tema de seguretat, potser hi ha la percepció que hi ha hagut increment, però realment estem en una línia igual o similar que els anys anteriors. En quant a robatori de cotxes, sí que li puc dir que des de l'any 2015, a data d'avui, l'únic any que va baixar el robatori de cotxes va ser en el 2018, i ara en aquest any estem en els mateixos actes que vam tenir en el 2016 i 2017. Però això, repeteixo, com que hi ha diverses coses, jo em brindo a ensenyar-li tota aquesta informació.
Molt bé.
Molt
bé. Gràcies.
Passa
en Miquel, Joan.
Bueno, jo sé, però jo crec que els 7 preguntes amb una pregunta. I que la pregunta també té una veritat en la qual dono un màxim de preguntes en un ple, i que dintre d'una pregunta, dintre d'un pre o pregunta, amagar 7 preguntes diferents, doncs la següent tindrà 4 o 5 més, l'altra tindrà 4 o 5 més, i ens tindrem un ple amb més de 20 preguntes per no entendre les. Només vull que m'ho fem.
Senyor, quan es parla de la ciutadania és una sola pregunta, que té diferents respostes sobre qüestions que formen part de la mateixa cosa, però bé, és opinable, això ja ho veig. Següent?
Sí, segueixi.
Durant les darreres setmanes hem tingut coneixement de problemes per part de la consultoria mèdica Caldes d'Estrac, bàsicament en forma de retards i cancel·lacions de consultes programades, períodes d'espera per ser atesos normalment massa llargs, i complicacions a l'hora de concretar derivacions amb metges especialistes, així com també dificultats per passar consulta per part dels professionals que en no poques ocasions s'han desviat voluntàriament o per força als consultoris veïns de Sant Vicenç de Montalt. Sabem que aquest deficient funcionament del servei no és la responsabilitat de l'Ajuntament de Caldes, sinó del Departament de Sanitat via Regió Sanitària. Però davant de la creixent inquietud ciutadana que ens sembla que s'estaria donant, donant per suposat que el govern municipal és coneixedor del que diem, voldríem saber quin ha estat i quina és, quina pensa ser la seva actitud al respecte, si s'han fet gestions davant del departament.
Doncs evidentment que se n'han fet, i bastantes. Aquí li puc ensenyar... Aquí li puc ensenyar les cartes que hi ha dit a la Generalitat. De fet, estem en contacte permanent amb l'àrea que pertany Caldes, que és l'àrea d'aquí nord del Maresme, i evidentment hem guanyat ja en quan tenim assignada fixa durant els pròxims 10 mesos a una doctora que serà la mateixa doctora. Es canviarà el dia 1 de novembre, entrarà el nou organigrama, que serà, hi haurà una persona d'atenció nova, i la seguirà la doctora. També val a dir que ens trobem amb un problema que ja fa molt de temps que vinc avisant, i és que demano a tothom, i a la gent que m'ho diu, li dic que quan hi hagi alguna incidència, que per favor ens ho faci arribar, perquè jo amb aquestes incidències em puc dirigir als responsables i explicar punt per punt tot el que està passant. Hem fet l'oficina ja d'atenció i lògicament el que hem tramitat s'ha solucionat. Però estem en una altra cosa, potser no, però en temes sanitaris jo crec que hi tinc el compromís ferm en poder tindre una atenció adequada.
Sí, molt d'acord amb el que acaba de dir, sembla molt correcte. Nosaltres quan hem presentat una petició que havíem vist queixes, també són algunes que hem pogut llegir a través del registre d'entrades, i hem vist, per tant, que hi havia persones que feien arribar la queixa, i algunes altres que, si vols que es digui la veritat, ens ho han dit de paraula, i sempre, nosaltres, encara que costi potser de creure, sempre hem estat al costat del govern en aquestes qüestions. És a dir, sempre diem, escolta, això no és un tema del govern, igual com el tema d'abans, tampoc és un tema, o sigui, el ciutadà tampoc un tema estricte del govern, sinó que és dels Mossos d'Esquadra, nosaltres sempre estem en aquesta línia. O sigui, però sí que, d'altra banda, quan la gent ens diu coses, no tenim de remei, encara que el senyor Gonzàlez no li agradi de venir i traslladar-les aquí a la ciutadania. Ai, perdó, a la ciutadania, al govern, per tenir també respostes. Però li demano, els demano que no dubtin de la nostra sinceritat quan diem això. Nosaltres no estem, estem al costat de les decisions que es prenen. I això vull deixar-ho
clar. Sí, sí, simplement, senyor Batlle, dir-li que hem posat en marxa una suboficina que diem oficina però que en realitat és recollir totes les queixes, però sí que és important que la gent ens faci arribar per escrit aquestes queixes, que són les que ens validen per poder detectar qualsevol problema que tinguem.
Vale. Sense entrar en consideracions, mal, si no? Sense entrar en consideracions i valoracions estètiques opinables sobre el seu disseny, el cert és que l'edició del programa demà de la passada festa major va generar problemes bàsicament per la mala gestió prèvia amb els possibles anunciants que es va fer per part de l'empresa que l'Ajuntament va contractar. Tant és així que el propi regidor de Cultura, responsable d'aquesta qüestió, en una nota de premsa divulgada pel l'Ajuntament el 26 d'agost, deia que volia explicar les incidències que havia sorgit i que lamentava que s'haguessin produït errors que s'escapen de la regidoria i són deguts a la manca de professionalitat de Vic, l'empresa encarregada aquest 2019 de la impressió del programa, i que malgrat no ha suposat cap cost per l'Ajuntament, hi han hagut greuges pels denunciants, que des de l'Ajuntament s'estan estudiant les mesures de les partides. És per això que voldríem saber quines són aquestes mesures i quines s'han aplicat, si és el cas, i alhora també saber si quin és el criteri que es va seguir per contractar aquesta empresa aquest any i en general tots els anys.
Ja se'n va, no?
Que és una pregunta o no són? Perquè hi ha hagut unes quantes. Jo diria que ho estem investigant.
Què has dit?
Estem investigant. A la sessió plenària del passat mes de juliol vam preguntar sobre el pacte full de ruta, com se li vulgui dir. Però com es va dir que han dit que per governar és un sol partit, no cal explicar el full de ruta, però que si més d'un partit sí que calia. El Pau d'Alcaldes va dir que aquest pacte no existia, però que s'havia signat, però que s'estava elaborant un pla d'acció municipal que ja s'havia encarregat a la gent de regidories i que també s'havia presentat. Per no anar-me més, la pregunta és dir com està això?
No, jo crec que sí, que encara que fos un sol partit, el PAM és molt important. El pla d'acció el pla d'acció municipal és molt important, tot i que en el ple, avui quan revisava les actes del ple de Constitució, sí que ja vam explicar que el que volíem fer, vam argumentar el seguir junts per acabar feina que havíem començat junts, però tot i així, a més és que per transparència estem obligats, volem obligar-nos a fer aquest PAM que quedi publicat perquè ho pugui saber vostè i tothom de tota la ciutadania. El que passa, senyor Batlle, és que tots els aconteixements que ens envolten ens tenen desbordats. Entenem que l'Ajuntament ha de seguir, el dia a dia segueix endavant, nosaltres seguim treballant endavant, però ens falta aquest temps de reflectir-ho tot en un paper, perquè estem en mobilitzacions constants. El que passa que sí que jo ens emplaço a tots plegats a presentar-ho i poder-ho publicar abans de que s'acabi l'any. A vegades és difícil perquè has de resumir, tens moltes coses al cap i has de sintetitzar, perquè els PAMs han de ser molt fàcils també de llegir, d'entendre les idees bàsiques sense explicar molt, o sigui, explicant molt tot el que estàs fent o vols fer, tots els objectius on vols arribar, sense que hi hagi molta palla, i això és el que fa que sigui a vegades més difícil. Ara sí que em penso que estem de les seves preguntes, oi? Doncs passaríem a les preguntes del públic, que cada cop veig... Ai, perdó, sí, perdó.
Sisplau.
Bé, primer de tot, per modificar el moment, per interrompir cada vegada que fem més llarg que aquestes comissions, reunions que han anat sorgint, com a la seguretat, l'ensenyament i d'altres, doncs que ens convoqui a tots els grups polítics, sisplau, que anàvem aquí de govern, i així ja que fem aquestes reunions, doncs tots hi podem participar i segur que el bo hi podem treure.
Les que venen donades de les preguntes, vol dir, eh?
Sí, sí,
ah, perfecte. Doncs que ho tinguin en compte els regidors que s'han compromès a parlar-ne.
Bé, la primera pregunta. Hem sabut que diverses modificacions horàries reduir la solvència de pas de la línia de l'ús urbà de la C21, ja sabem que és mancomunat entre Caldes d'Estrac i Sant Vicenç. Aquesta reducció afecta directament els usuaris caldencs. Voldríem saber quina ha estat la motivació o quins efectes ha tingut vers els usuaris de Caldes. I el que és més important, es paga el mateix percentatge per menys servei en aquest cas?
Això ha sigut motivat simplement perquè Sant Vicenç va fer una reducció, vam fer un estudi els diumenges, el diumenge és l'únic dia que no funciona, el dissabte funciona igual que el rest de l'any, però el diumenge han anul·lat el que és el recorregut habitual. I el que estem estudiant és una alternativa com de menjar per poder tenir o poder fer aquesta mancança de servei amb uns altres projectes que estem mirant. Però que consti que no és Caldes, no està podint per Caldes, sinó que està podint per el recorregut que fa als nostres municipis.
I en el cas de, que saps que segons ens han comentat alguns usuaris l'horari de recollida de les 14:40 de l'estació de Caldes d'Estrac?
Això és degut a que l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt va demanar a l'empresa que per favor fes un canvi per facilitar que els nanos que surten de l'institut poguessin agafar el bus i afecta només amb un sol horari i que van determinar que aquell horari era totalment compatible amb el volum de gent que hi havia i aleshores els van dir a l'Ajuntament de Sant Vicenç que si nosaltres estàvem d'acord farien aquest canvi.
Per tant,
continuem
pagant el mateix percentatge.
Li hauria de mirar perquè en aquests moments no tinc les xifres.
Va, doncs ja m'ho comentarà. La segona és que segons ens costa registrar un llibre de 8.22 de data 18 del 9, el concessionari del gimnàs municipal, com a referent informat i habilitat per l'ús del dispositiu del canvi de protecció, comunament anomenat desfibrillador automàtic, en el que manifesta el fet de no poder disposar de la clau d'accés degut al canvi del pany de la porta del pavelló, per accions reiterades i en diverses ocasions. Li impedeixen accedir, o bé poder fer, servir l'aparell en cas d'emergència. Voldríem saber si ja s'ha resolt o com es pensa resoldre això.
No, miri, aquí hi ha una confusió. El concessionari, com a tal, té l'obligació de tindre el seu desfibrilador. O sigui, el que hi ha en el pavelló és de dependència municipal, però el desfibrilador que ha de disposar la concessionària o el pavelló és de llei, és per llei que l'ha de tenir.
Per tant, encara que sigui un gimnàs de concessió municipal,
no
l'han de tenir dins de l'ANDA.
No. Sí, l'han de tenir, però que si en el cas hi ha una urgència, per això tenim els dos vehicles de la policia dotats amb el desfibrilador i donat el cas, poden obrir per agafar el d'allà, però que quedi clar que tota concessió està obligada a tindre, i més en aquest cas que és concessió deportiva, de tindre el seu desfibrilador.
I la tercera és que, a veure si se'm pot comentar alguna cosa, hem tingut coneixement de sustentacions monetàries en dependències municipals. Ens poden comentar alguna cosa o...?
Doncs només li podem comentar que hi ha un expedient obert a nivell administratiu que està en suspens perquè en paral·lel hi ha doncs hi haurà un altre tràmit que serà judicial i fins que aquest no es resolgui no es podrà resoldre a la casa. Ens consta que això ve de molt lluny, vull dir, és un tema que també algun dia potser n'haurem de parlar.
Val, doncs ja se'ns convocarà i podrem tenir accés a l'expedient i a més.
L'expedient de moment no, perquè està en suspens.
Val. Però com que ja estaria, llavors el que tenim és un parell de pregs. El primer és que, vist que en la data 26 del 9 van entrar una moció en la qual la part dispositiva dèiem el següent, és a dir, que dèiem molt bé dormint els acords molt curts, que l'Ajuntament instava l'Ajuntament de Caldes d'Estrac A Penjàmbia, es veu l'administrat principal de la seu institucional com a mostra de suport a la reivindicació de la llibertat d'espèrdues polítiques crítiques i la llibre de tots els exiliats. Segon, exigir la llibertat i mereta d'espèrdues i deses polítiques, així com de la resta de persones empresonades per les seves idees o per l'ús de la seva llibertat d'expressió o llibertat de creació artística que pateixen penes agraïdades per les seves idees. Tercer, insistim en la defensa dels drets polítics dels tots representants escollits democràticament del Parlament i món local, a representants de la societat civil i els membres del govern. Denunciem altre cop més la vulneració de drets civils fonamentals i polítics que afecta a tota la ciutadania de Catalunya. Defensem la, quart, defensem la dignitat i la sobirania de les institucions catalanes i denunciem la intolerable situació de judicialització de la política que afecta a tota la societat civil, les institucions i els debats parlamentaris. Aquesta, la comissió informativa del ple, vam concloure que la moció havia estat superada pels darrers esdeveniments i que també amb el grup d'Esquerra es va decidir de retirar-la. No obstant, considerem oportú mantenir com a ple el segon acord, que és el primer que hem llegit. L'Ajuntament de Cases es tracta penjarà un llarg groc a la façana principal de la seu institucional com a mostra de suport a la reivindicació de la llibertat dels presos i preses polítiques i en llibre de tots els exiliats. Evidentment, aquest prec, com ja hem comentat, esperem que es faci possible passades les eleccions del 10 de novembre i així es podrem exercir tranquil·litat tots els drets.
Doncs així ens ho vam parlar, perquè vam, realment és això, no? Que els esdeveniments superen els acords previstos i com que ja vam fer aquell ple extraordinari urgent, que era una moció molt més actualitzada i completa, vam parlar de posar el llaç groc o també ens podem plantejar la pancarta que tenim o un dels elements que ja tenim. I aprofito per aclarir que sempre aquests elements, en el cas de la pancarta, han estat comprats per Esquerra Republicana, vull dir que mai utilitzem diners públics per comprar, per fer despeses que potser van molt determinades amb una ideologia concreta.
D'acord. I ja per últim, diversos veïns de diferents zones d'alcaldes, com podien ser els barris que han estat malmesos pel temporal, barris com la Isla, Pont del Sargent, i diversos llocs d'organitzacions es demanen, sisplau, amb la major grau que possible s'han retirat algunes coses, però que hi hagi neteja en aquests barris. Si sabem més o menys quan pot ser, i si no, que es tingui en compte que ens ho han demanat efectivament.
Es té en compte, s'han fet el personal de les dues brigades, tant de la municipal com GBI, han fet dobles jornades diferents dies. El més urgent era treure tota la sorra de la riera perquè si tornava a ploure no tornés a col·lapsar, i mica en mica estan anant a revisar els barris, sabem Torrevella, jo m'he dedicat a anar a fer voltes amb el cotxe per veure on estaven les basses que em deien els veïns, a mi també m'ho fan arribar, eh? Per WhatsApp, per mail, per Messenger, per trucades, de totes les maneres possibles, quan compro el pa. I som molt conscients. Llavors estan treballant a tota màquina i a més penso que estan fent molt bona feina perquè el poble s'ha anat veient. Ha sigut la sorra que ha caigut aquesta vegada que va ser per la riera ha sigut extraordinària. Vull dir, les muntanyes de sorra al mig de la riera. Necessitàvem despejar l'artèria principal i ara estan ja dedicant-se als diferents barris. Això també ha afectat els quadres elèctrics, vull dir, estem a les fosques molts vespres, llavors el regidor amb el cap de la brigada que ve d'urgència dissabtes, diumenges, doncs van a fer la volta i tornen a armar. Avui parlava amb el cap de la brigada i jo li deia, però quan és l'últim? Ell fa 31 anys que està aquí i mai ha vist que s'arreglessin quadres elèctrics. Es comencen a fer aquest mes actuacions a dos trams de la riera i tenim el pressupost de cada tram en el que s'ha d'arreglar i haurem de fer durant aquests 4 anys, doncs cada exercici pressupostari haurem d'anar arreglant diferents trams per aconseguir que quan hi hagi humitat, o quan, en aquest cas no era humitat, va ploure molt, però encara no s'han assecat, vull dir, és que hi ha quadres que està al mig de la pluja, doncs tornen a patar.
A mi em queda un fet.
No.
L'últim.
Sí.
I anirem al públic, eh? Bueno, perquè si no... Sí.
Relacionat amb això que estem parlant, volia saber si hi ha alguna... es pot explicar relacionat amb l'incident que ja s'ha produït a la Ria de Holanda, el mur aquest de contenció que està fent l'Ajuntament de dins davant, si hi ha alguna cosa per part de l'Ajuntament, aquella... d'autos es van coincidir allà amb el congrés de Drets,
Però si, si és un tema que està, no està, diguéssim, susceptible de ser explicat...
No, no, no hi ha res de... No, això no fa mal,
eh? Continues, no? Bé, com, com que és una reclamació entre veïns, si és un tema de mar o empresa de, o enginyer o arquitecte que ha fet el mur de dalt, amb l'arquitecte de l'Ajuntament, com que no, l'arquitecte de l'Ajuntament no estava aquí al, al país, el que vam fer va ser demanar informe a l'arquitecte de l'Ajuntament, que tenim informe a l'arquitecte de l'Ajuntament, nosaltres el que vam fer va ser que el nostre arquitecte convidés un arquitecte perquè tingués divendres mateix a poder fer un informe de com estava tot. Dels edificis hem desallotjat baixos i 1, i aleshores pues, ara estem en el procés de que la part del que el gas d'estrat de l'edifici es passi al projecte de per fer el mur per poder aguantar. Com a urgència demà per demà vindrà l'arquitecte d'entrada de l'obra que l'ha agafat dels veïns i el primer que farem serà anar al mur per poder treure tot l'aigua i treure això, l'únic, entre cometes, perill que em va donar ara mateix va ser el fet de que si podíem un altre cop afegir-s'hi els tècnics per poder donar una vista de tot de com estava el mur. Però va col·lapsar per la quantitat d'aigua que tenia del mur de dalt, que va baixar més.
Gràcies.
Ara sí que donarem la paraula als caldencs i caldenques que ens acompanyen. Digueu.
Hola, bona nit. Bé, com que aquest Ajuntament va fer molt bona feina en el passatge mistral i els veïns estem molt contents, voldríem continuar amb el carrer Ciutat Alba, perquè hi ha moltes mancances i hi ha perill en qüestió de que hi poden haver greus accidents. Primer, els cotxes passen amb molta alta velocitat. No sé si és convenient posar-hi banda productores. Tingueu present que hi ha un sector de cases, per exemple, casa, és del 1876. Això vol dir que aforaments, tot això no està previst perquè passin els cotxes, primer a grans velocitats, segon a camions grossos, com estan passant, bé, tota una sèrie de coses. Si es poseu banda reductora, sobretot, i demano i que quedi ben clar aquí, que no es poseu davant d'aquest grup de cases antigues. Per exemple, hi pot haver-hi davant del passatge Mistral, allà s'hi pot posar una banda reductora petita o ampla. Això una part. Llavors, què passa? Com que els cotxes tenen molta pressa i hi ha ciclistes, hi pot haver-hi accidents, jo dic, molt greus. Jo em condueixo fa molts anys i és que els veig. Avancen, els cotxes avancen en les bicicletes. És impossible. Algun dia en tocaran alguna. Si en toquen alguna, què passa? El ciclista pot anar a parar a davant del cotxe que està avançant i el resultat ja us el podeu imaginar. A mi m'han dit de tot, llavors he anat amb bicicleta, a mi m'han dit de tot perquè jo vaig pel mig, perquè sé que així no em poden avançar. Menys bonica, tot el que vulgueu. Llavors, les bicicletes, com que també donen prioritat als cotxes, ens passen ràpidament per sobre de la vorera. Nosaltres, quan posem el peu a terra de la vorera, hem de mirar a cada cantó perquè les bicicletes van damunt avall per sobre de la vorera a grans velocitats. I
si descarreguem el cotxe, que són 3 minuts, que per reglament ho podem fer, tenir el cotxe allà aturat i descarregar el cotxe, són les motos les que ens passen per sobre de la vorera. Jo m'hi he discutit cada vegada que he aturat el cotxe. Bé, això jo demano que feu un estudi perquè pot haver-hi conseqüències. Segon, sempre al carrer Ciutat de la Paz. Contenidors. És igual. N'hi poseu 300, 500, 800. És igual. Què passa? Que diria una mala paraula per dir que llencen malament la grossa. Se n'enriuen dels veïns de tot. I jo suggereixo que a cada guingueta, com tenen vàters, hi poseu un quarto perquè allà hi dipositin tota la seva grossa.
Ara t'explicaré, Rosa, això que estàs dient.
Bé, això jo diria això, no? No sé com ho podeu solucionar, però s'ha de solucionar. O sigui, fins i tot penseu que l'Hotel Colom, que té els seus contenidors, els venen a llançar allà. Totes les guinguetes de pollar, totes. Perquè jo, al viure allà, quan veig algú que va llançar les coses, els dic, tots sou vosaltres. I m'han dit, l'Hotel Colom, com l'Hotel Colom? Si teniu els vostres contenidors allà, doncs no, venen allà. Bé, això és un problema a part. Però, davant d'aquests contenidors, uns 50 metres, no hi ha claror, no hi ha seguretat. Jo l'altre dia, que vaig anar sobre les 7, les 8 que ja és fos a llançar la brossa, vaig tenir-me que esperar. O sigui, primer vaig trobar un noi que no em va agradar gens. Un noi, jo diria que anava drogat. I efectivament, duria anar drogat perquè va tenir la gran necessitat d'orinar allà en els contenidors. I jo vaig llançar la brossa i em vaig tenir que esperar que acabés d'orinar. Perquè a més podia passar perfectament, però l'hagués portat al darrere meu i no vaig voler portar-lo darrere, sinó al davant i controlar-lo. Què va passar? El vaig portar davant, no sabia on anava, perquè no ho sabia, no coneixia la sal, jugo el que vulgueu. Total, que va agafar el passatge i se'n va anar cap al passatge allà. I darrere meu va venir la policia, que els vaig aturar, els vaig estar explicant. O sigui, força llum, allà davant dels contenidors llum. No és que hi hagi la bombeta fosa, és que no hi ha fanal. No n'hi ha. Durant uns 50 metres no existeix el fanal. Una altra qüestió. Ara anem per la Renfe. A veure, ja fa un any o així vaig venir aquí i vaig dir que hi havia un tren sobre un quart de nou que passava a gran velocitat. Com està això?
Ara t'anirem contestant per part. Sí.
Ara no en passa un, ara en passen tres a grans velocitats. A un quart de nou, a dos quarts de nou i a tres quarts de nou. Horari de Renfe, eh? O sigui, pot variar 5 o 10 minuts. Continuem amb la Renfe. Quan, també ho he dit aquí en algun ple, quan la gent que vivim entre el mar i la via del tren arribem de Barcelona i si arribes en el tren últim, que és a 3:15 de la nit així, jo sóc incapaç de passar per sota de la via del tren. Sóc incapaç. Perquè em puc trobar de tot, així com l'altre dia a les 8 em vaig trobar amb aquest personatge, doncs allà sota no fa gens de gràcia. S'ha de salvar un metre, només és un metre, perquè avui l'he mesurat des de l'andana fins al carrer, un metre, són 5 escalons. Amb 5 escalons en tenim prou, de 18 centímetres o 20 centímetres. Llavors, aquests 5 esglons hi han de ser-hi. Que ens hem de menjar una miqueta l'escala que baixa cap avall. Cap problema, aquelles d'escala si desapareix, doncs cap problema. Per quina raó? Perquè tenim l'altra d'escala, la que dona al parc. O sigui, aquella escala, si ha de desaparèixer, que desapareixi. Primera, perquè quan hi baixem, hi hem de baixar-hi fixant-nos-hi molt, perquè mai està neta de fulles. Sempre hi ha fulles. Les fulles sabeu perfectament que rellisquen. I ja són grans com per relliscar i fent-se mal, o sigui que no. Aquella escala pot desaparèixer i són 5 esglaons més que la Renfe llavors hauria de posar, com té posat a Sant Adrià, perquè Caldetes és l'únic poble que té habitatges entre el mar i la via del tren. Els altres no en tenen. Aquest és el problema d'aquí Caldes. Llavors, penseu que sempre saltem per la tanca i fem cua. És anormal, però fem cua. Ja ens n'arribem. L'altre dia la policia em va veure saltar. Diu, no salti, com que no? Si és una vergonya, deixeu d'aquesta manera que està jo. S'ha de solucionar. O sigui, feu com vulgueu, però s'ha de solucionar. La Renfe no té cap problema perquè es posa una porta o una mampara d'aquestes verticals que ajusten i ja està. O sigui, es passa el bitllet per allà, és igual que Sant Adrià. Sant Adrià per què ho han fet? Perquè el tramvia, que s'ha d'agafar el tramvia. Ja són grans tots els que vivim en aquella zona i no pot ser. Bé, així és, així és. No penso que no em deixo anar, sí. Sí, com que passen molts cotxes, o sigui, cada segon a l'estiu es pot comptar un cotxe pel nostre carrer, cada segon. A l'hivern no tant, a part de les velocitats, però en passen molts, i sobretot ara ja passa molta gent per aquest carrer, ja saben que existeix. Llavors, què passa? Ara, davant de casa, que no sé si te'n pots recordar, Rosa, però vas passar i vam demanar per asfaltar el trosset que s'havia produït un forat. I ara no trigarem gaire, però hem de tornar-ho a demanar. S'havia d'asfaltar tot el carrer.
Això ho van venir a fer per això, eh?
Sí, va venir fent el seu moment, però, a veure, què passa? Per fer-ho bé s'ha de fer el forat més gros. I fent el forat més gros hi caps més no sé com se'n diu ara, és igual. O sigui, queda més ben solucionat. D'aquesta manera no queda solucionat. Llavors es torna a reproduir. Em penso que no em deixo res. Això m'he esperat, eh?
Sí, no, clar, ja t'has esperat estona. Mira, sobre el tema de la velocitat, al seu moment, quan ho vam parlar, que crec que m'ho vas... No sé si ens vam trobar o va ser per correu, ho vaig fer arribar a l'inspector. Ara li aniré, vull dir, li demanaré així a veure si ho han anat a veure i què es podria fer. Tindrem en compte això que dius de les cases antigues, que no hi hagin les bandes per les vibracions molt a prop.
En aquell tros no, perquè és que les motos salten.
I ho veurem.
Serveix de pista d'anar de pressa.
Doncs jo parlarem també. Doncs ho tornem a parlar i també amb el regidor de mobilitat. Els contenidors, aquesta tardor ens hem de seure amb l'empresa perquè no pot ser, o sigui, allà s'hi aboca no només colons, sinó també solstici, ostres, quin raconet, sotavent, no perquè els hi queden més a prop els del final del carrer. Però tinc un munt de fotografies d'aquest grup de contenidors, perquè primer la gent no recicla bé, en general, perquè el cartró no es plega, llavors a banda d'això es llença la brossa en el primer contenidor que ve a mà. Però sí que, justament el que jo els vaig suggerir i el que estem mirant com fer-ho és això, que les guinguetes tinguin els seus contenidors, si han de ser bujos més petits i que ells ho recullin, perquè en allà quedi reservat per les escombraries domèstiques. Així no quedaran desbordades, perquè a més, clar, venen arrossegant caixes amb peix, amb restes de peix, pel passeig, queda tot el regalim. Sí, vull dir que sí, que tens tota la raó i que hem de veure com ho fem. Fins i tot ens hem plantejat... Sí, també hem pensat potser el cartró recollir-lo en els mateixos comerços a tot arreu. Hem de revisar tot el tema de la recollida perquè no pot ser. I a part també volem fer una aposta i un estudi com per conscienciar la gent perquè també les empreses, també els comerços, perquè generin menys residu, perquè tot passa per generar menys a part de reciclar millor. Això de la poca llum també mirarem, a veure on te dius ben bé i com... Val, veure com es pot reforçar.
doncs anirem a veure, i els esvorancs també, a veure com està el carrer, i hi ha carrers també Caldes, per exemple, tenim ara bastant prioritari el pont del Sergent, perquè està, és que no es pot ni pujar, allò és horrorós. Mirarem.
Ah, sí, he deixat una cosa.
Val, i llavors et dic, això que dius de suggerir que quan s'arribi de Barcelona no s'hagi de fer tota la volta per anar a l'altra banda, es pot mirar amb Renfe també, d'estudiar si es pot fer unes escales. No, no, clar, no és nostre, però nosaltres sí que ho podem impulsar i parlar amb Renfe. I els trens, a mi em consta que el regidor...
Vam fer l'estudi de so i donava dintre els límits, tot el dia.
Però no és tant el so,
sinó
la vibració.
Sí,
perquè si estàs per casualitat esperant el tren i et passa aquest tren, sí, és que el vent et pot tirar a terra.
És veritat.
Sí, sí, va molt... Sí, és que ara no t'ho creuràs, però cada cop que el sento penso en ella. Des de casa ho sento jo.
És que de veritat pot passar alguna desgràcia, perquè els trens que arriben de Barcelona, la gent, els que venim cap aquí...